extraordinari del mes d'octubre. En primer lloc, passarem a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Teniu alguna esmena, alguna qüestió a dir referent a l'acte? No? Entenc que no. Per tant, senyora secretària, entenem que s'aprova per unanimitat. No sé si ho ha de dir, sí? Vale, ok, gràcies. Passem al punt número 2, que és l'expedient 338/2023, que és aprovar els nous nomenaments de membres representants d'aquest municipi per l'Assemblea General de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, que seria l'AMTU. En aquest cas és degut a l'aprovació, bueno, degut al nou govern, s'han de canviar els membres que formen part d'aquesta associació i en aquesta ocasió doncs, els membres som jo com a representant i el senyor Guifré Ricard com a suplent. Vale. Per tant, alguna paraula al respecte?
Nosaltres votarem a favor, però sí que evidentment és un canvi només de representació, no del que significa estar dins d'aquesta doncs, associació de que tracta sobre la mobilitat, però si volíem recordar si hi ha hagut aquesta trobada amb l'ANTU per poder una mica analitzar aquell estudi de mobilitat que es va fer en el seu moment, que era una mica difícil de desxifrar, van tenir problemes l'anterior equip de govern, i si hi ha hagut aquest primer contacte per poder esbrinar què és el que vol, bueno, què és el que dona a entendre, el que en teoria doncs, ens aconsellaria com a ciutat, però també no hem de fer després trasllatar a la resta de partits.
No hem fet reunió amb l'ANTU, però sí que l'hem fet amb l'empresa que ha fet el projecte de la zona blava, d'aparcaments de Balaguer, i de fet hem de fer alguna esmena que altra i estem analitzant de cap a on ha d'anar la cosa. Però encara amb l'AMTU no ho hem fet perquè ja diguéssim ho assumim de moment amb els canvis o propostes o anàlisi del que, en base al projecte que tenim i que hem vist, intentar fer alguna mena de proposta de modificació. Alguna altra paraula al respecte? Ah, si vol dir, senyor Ricard.
Sí, més que res dir que aquest acord o aquesta associació ens ha de permetre que ens doni aquest suport pel que vam comentar de la millora del transport urbà i saber quin és el transport que ha de millorar o ha de donar un millor servei a la ciutadania, veient que tenim moltes deficiències al servei actual i possiblement aquest autobús de transport tan gran, pel dia a dia potser no ens serveix perquè hi ha molta capacitat però no hi ha una demanda tant al moment i el que tenim pendent, com ha dit la Paira en cap, és aquesta reunió perquè també ens assessorin amb aquests tipus de mobilitats que ells tenen estudiats en diferents municipis i que ja han col·laborat en diferents municipis. Vam tindre un petit contacte a l'última fira que hi va haver de municipal i amb ells, ja per ja establir una data i intentar tindre aquesta primera reunió per començar-hi a treballar.
Perfecte, gràcies. Doncs, paraules, senyor Vidal.
No anem a dir res perquè simplement és un canvi de noms, però sí que és cert que aprofitaríem per dir dues coses. Una, que s'ha d'aprofitar la part tècnica, han dit coses diferents vostès dos. La senyora Lorena ha dit que pràcticament s'ho feien vostès sols i vostè ha dit que s'havia d'agafar assessorament. Per tant, jo entenc que aprofitin que hi ha l'assessorament per poder-lo fer. I la segona, sí que és cert que per moltes hores l'autobús és gran, però el fet de poder fer el transport escolar amb els mateixos vehicles, diguem-ne, amb la mateixa xarxa, necessites en unes hores puntuals tindre tot aquest volum. I a més, tenim la particularitat amb les targetes aquelles negres de que tots els escolars, quan han de fer desplaçaments a nivell de la ciutat, tenen el transport gratuït i, per tant, hi ha molts dies que hi ha molts clubs o que se'n van de dalt de l'institut fins a baix a la piscina o que se'n van des de Gaspar de Portolà fins a la biblioteca i utilitzen l'autobús que si fos un de petit no podrien utilitzar. Per tant, a l'hora de mirar-ho, cal mirar no només el que es pot necessitar com a transport estrictament urbà, sinó també tindre present que estem parlant d'un transport que alhora és un transport escolar.
En aquest sentit, bueno, potser no ha quedat prou clar, però sí que abans de posar-ho a valoració amb l'AMTU, sí que havíem parlat de fer alguna mena de modificació o d'alguna petició que volem fer nosaltres, concreta en alguns punts que estan poc definits al projecte i una vegada tinguem aquesta proposta potser des de l'Antum ens diuen doncs per aquí no o per aquí sí, però al final també tenim una sèrie de propostes amb aquest projecte i després sí que podem fer servir aquesta associació per a que ens assessori en aquest sentit si anem per aquí o anem per allà.
Però jo entenc que aquí hi ha dues coses. Hi ha l'estudi de mobilitat, l'estudi d'aquesta empresa, que és el que ha preguntat la regidora de la CUP, que es va fer amb una licitació que va adjudicar amb una empresa, i jo he parlat del transport urbà, que amb aquest estudi no hi parla res de transport urbà. Llavors, són dues coses diferents. La Pairancap ha dit que aquest estudi que es va encarregar és el que estem gestionant ara internament i estem parlant amb l'empresa per mirar d'esmenar certs punts, i l'altre és el tema del transport urbà, que és el que agafarem assessorament d'aquesta associació. Vull dir, són dues coses per separat, no és que haguem dit dues coses diferents, que realment les hem dit, però de dues coses completament diferents. Per tant, no és que haguem dit coses diferents del mateix estudi. És...
Entesos.
Independentment d'això...
De totes maneres, aprofito per dir que també l'estudi crec que hauria d'aprofitar-se de tota l'expertesa que té l'associació aquesta, per tant, també els insto que facin també les consultes a l'AMTU.
Perfecte, gràcies. Passem, doncs, a votació. Vots a favor de la proposta.
Aprovat amb 17 vots a favor.
Gràcies. Anem al punt número 3, que és l'expedient 813/2023, desafectació de l'ús i servei públic d'obres i serveis de la màquina escombradora d'Ulevo 204E2 amb matrícula B9482UN. Això és, ens hem trobat amb, bueno, de fet s'havia quedat a mig fer, ens hem trobat l'expedient, no? Que s'havien començat a fer algunes passes per desafectar aquesta màquina, però no està acabat, per tant l'hem acabat i no només se farà aquesta, vull dir, ja avancem que properament anirem tenint més baixes de vehicles i d'altre mobiliari de municipal que s'ha de posar, s'ha de donar de baixa i s'ha de passar per aquest pas, no? Primer s'ha de desafectar l'ús i després poder-los donar de baixa, simplement això. Ens hem trobat aquesta màquina al polígon i s'ha de desafectar l'ús perquè ja no té cap tipus de servei. Paraules? Senyora Núñez?
Nosaltres, evidentment, votarem a favor perquè és un vehicle que no està donant la utilitat i no deu ser un vehicle vell. Simplement que aquests punts es podien evitar de passar pel ple. És un expedient com menor i que potser amb un altre tipus de tractament, com potser un decret, potser seria l'ideal. No sé si és possible.
És que la desafectació d'un bé ha de passar.
Ho desconeixia.
Per tant, sense saber que tenim més vehicles, inclús altres materials que s'han de donar de baixa, sí que ja estan en tramitació, intentarem si de cas acumular-los per a que no sigui molt farragós, no? Hi ha diversos que s'han de passar pel mateix procés, i si ens diuen que s'ha de passar per ple, doncs intentarem que, si més no, passin tots i no tinguem un cada ple, intentarem, vale? Per a que no sigui tant, perquè de fet és un mer tràmit, però s'ha de fer i s'ha de passar, com diu la senyora secretària, pel ple. Més paraules? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Passem a votació. Unanimitat? Sí? Bueno, vot a favor, sí. Vot a favor? Vinga, va.
Els 17 vots a favor.
Perfecte. Digue'm que no xerri. Perfecte, merci. Anem a pel punt número 4, que és l'expedient 1300/2023, aprovar inicialment el projecte d'obres, projecte executiu de la deshumectadora de la piscina coberta al pavelló 1 d'octubre de Balaguer. En aquest punt, com bé saben, el ple anterior va ser una de les partides que van treure per la modificació de crèdit, i és per això, com que actualment no existeix aquesta partida, diguéssim, al pressupost de 2023, doncs s'ha de passar pel ple, perquè sí que no farem ara la inversió, no, de la deshumectadora, però sí que volem avançar-nos la feina de poder ja redactar el projecte i aprovar el projecte executiu de cara a què? De cara al pressupost del 2024, quan tinguem aquesta partida ja disponible, ja es pugui simplement executar, i així és la manera d'avançar-nos la feina. Passa pel ple, com dic, perquè no existeix partida pressupostària en aquest pressupost. Paraules? Senyora Núñez?
Sí, crec que he llegit al projecte que hi havia planificada de fer una altra piscina, de poder ampliar-se. Per això es feia, no?, lo de la, és fiel aquest canvi i també de la desumectadora. Nosaltres creiem que seria important que abans de fer una piscina poguéssim fer algun tipus d'estudi econòmic per poder valorar-ne amb més criteri i més certesa si surt a compte i també quin model de piscina seria, perquè crearà moltes d'aquestes piscines que es fan avui en dia són d'aquestes d'aigua salada, perquè són molt més bones pel tema de les al·lèrgies, que potser no tenen aquest manteniment tan costós com és aquesta màquina. Una mica llançar aquestes preguntes per poder ser contestades.
Senyor Ricard.
Sí, això és un plantejament d'aquesta, la màquina que es ficarà, que això venia plantejat d'inici de quan se va redactar el projecte pel petit increment o la diferència de cost que pot ser, ja es va plantejar perquè hi havia algun plantejament de poder fer un segon vas a la piscina o poder fer algun tipus d'ampliació a la piscina actual, doncs ja es planteja que l'equip que s'instal·larà ja està preparat per poder absorbir futures ampliacions i no tindré que fer una altra inversió posteriorment i tindré que canviar la màquina i la inversió que es faci ara no serveixi de res per d'aquí 5, per d'aquí 10 anys o per quan se vulgui fer aquesta inversió. Vale? És més que res que hi ha hagut aquesta previsió perquè ja estigui preparat les instal·lacions per poder absorbir el volum que es vulgui ampliar.
La possibilitat de fer un estudi, si surt a compte de fer una piscina nova o canviar aquesta, bueno, hi ha el plantejament d'aquesta prendre diverses deficiències, a part d'això.
Estem treballant amb diferents estudis i passa que estan en fase d'estudi, quan ho tinguem ja ho plantejarem als diferents grups, però ara de moment estem en estudi i preparant números i valoracions.
Merci. Més paraules? Senyor Vidal.
Sí, dues cosetes. Una, no està previst fer cap piscina nova, simplement el que s'havia parlat quan vam estar parlant amb el grup de treballem de la possibilitat de canviar la coberta era que igual se podia allargar la coberta i aprofitar el vas petit perquè també estigués, diguem-ne, a la part interior. Per tant, l'únic que es feia és amb el projecte, com va dir el senyor Ricard, preveure que aquesta màquina pogués absorbir les dues si s'optava per aquesta solució, no s'està canviant ni s'està fent cap piscina nova des d'aquest punt de vista. I per altra banda, recordi que em va dir que em portaria els números de per què no hi havia partida. M'ho va fer vostè, diguem-li.
Sí, tinc números aquí,
Sí, els he vist aquí
d'on
m'anava.
Sí, sí, no.
Quan he vingut a parlar amb vostè, els he vist.
Sí, no, que li porto els números per després ensenyar-li. Vale? El tema de potser no m'he especificat bé, potser és una piscina nova o ampliar un segon vas, vull dir que per qualsevol tipus de cosa que es vulgui plantejar, la instal·lació ja està preparada, vull dir que aquest era el plantejament inicial que l'hem mantingut entenent que és bo per futures inversions amb aquesta instal·lació.
Gràcies. Alguna paraula més? Passem, doncs, a votació. Vots a favor?
Amb 17 vots a favor.
Gràcies. Passem al punt número 5, que és l'expedient 1517/2023. Aprovar inicialment el projecte d'obres Memòria Valorada d'Arranjament de les voreres del carrer Jacint Verdaguer, tram comprès entre la plaça Lope de Vega i el carrer Urgell de Balaguer. Ara, si volen, proposaria, si volen, bueno, puc fer la lectura del text o fem punt per punt, perquè ara venen tres punts que són similars, són projectes d'arranjament de voreres, són tres trams diferents, si els sembla els presento els tres i si de cas els passem a votació o pot ser per separat, cap problema, més que res, perquè l'explicació que puguem donar tots entenc que ha de ser la mateixa. Doncs el punt 5 seria aquest, el punt 6 seria l'expedient 1539/2023, aprovar inicialment el projecte d'obres de memòria valorada d'arranjament de la vorera del carrer Girona, tram comprès entre el passeig de l'estació i la plaça Catalunya, i el punt 7 que seria l'arranjament de la vorera de la Noguera Pallaresa, tram comprès entre el passeig de l'estació i el carrer Tarragona. Són tres punts, tres expedients diferents, però com veuen és el mateix punt, al final és aprovar la memòria valorada de l'arranjament d'aquests tres trams de voreres. Paraules, senyora Núñez.
Sí, jo volia preguntar una mica que vam aprovar aquesta aprovació inicial, aquesta modificació en l'anterior ple, d'una mica es pregunta quin ha estat el criteri de per què s'han seleccionat aquests carrers i alguns que presenten per el seu desgast i envelliment algunes han de fer alguns arranjaments, però també contemplem que val aquells altres carrers on hi ha potser més mancances, deficiències a l'hora de poder solventar. Nosaltres, evidentment, volem arreglar tot allò que estigui malmès, que estigui desgastat i que estigui en males condicions. Però la primera pregunta era aquesta, perquè, per exemple, el carrer Girona, hem anat a fer una petita passejada i hem vist que hi ha com una quarta part de la vorera, que està bastant malament, però la resta del carrer està bé. I per això volia, doncs, llançar aquesta pregunta. Quin ha estat el criteri per poder seleccionar aquests tres carrers? Bueno, aquests tres trams.
Sí, aquests tres trams, igual que altres que estan ja a la modificació de crèdit, això s'han establert en base al pla de manteniment que tenim preparat i referent al carrer Girona. Sí que és veritat que només hi ha uns trams, però s'ha de canviar i aprofitarem i canviarem tota la tuberia que s'ha de canviar i s'ha substituït per materials nous perquè és amb fibrociment. Llavors aprofitarem per ja fer tot aquest tram des de la plaça Catalunya fins al passeig de l'estació, un dels costats, que és on s'ha de canviar la tuberia d'aigua.
També volem dir que el carrer Noguera Pallaresa, hi ha les coses sense arbres. Si hi ha la possibilitat de, també de la llarga de replantar i també tenir en compte a l'hora de fer les obres que hi ha una colònia de gats.
Sí,
la zona.
El tema de plantació d'arbrat, ara tenim una primera plantació, que estem acabant de treballar els pressupostos. En principi aquí només hi ha contemplat el tema d'arranjament i llavors el següent plantejament és anar preparant projectes per anar replantant tots els arbres o anar ficant els arbres als escocells que hi ha buits i anar ficant arbrat a dintre la ciutat. Uh-huh. Vale, però ho deixarem tot preparat perquè sigui fàcil la plantació quan sigui el moment de plantar-ho.
Alguna paraula més, senyor Vidal?
Sí, el carrer Girona era un projecte ja previst, que faltava acabar el tema del projecte, i és que hi va haver uns arbres, uns liquidàmbar, que van aixecar tot el carrer. Primer vam preveure que es podia fer amb la pròpia brigada, després vam veure la magnitud de la fenyada i vam creure que era més oportú fer-lo del projecte. Per tant, ja està bé que es faci la memòria i es pugui fer el projecte. Per altra banda, dues precisions. Una, vam dir lo del Noguera Pallaresa, que no hi havia el tema del pressupost, i ara l'han ficat, però no entén l'altre projecte. Jo vaig tornar a entrar el mateix, ara hi ha els dos projectes, i vaig dir, i després vaig pensar, calla, que potser m'han tornat a penjar sota. Clar, si substitueixen un projecte, que llavors és una mica aliant, perquè jo vaig tornar a entrar i no havien modificat el projecte.
Però
s'ha afegit a sota, representa. Llavors hi ha dos projectes ara. Representa.
Perquè l'aplicatiu no deixa treure un
no deixa treure.
I ficar un altre, per tant, l'hem ficat.
Quan ho vaig mirar vaig pensar, carai, que raro, no m'han corregit, i avui a la tarda he pensat, calla, que igual han mantingut un i han fet l'altre.
És que no permet treure'l.
Sí, res.
Trobarà el mateix cas.
Trobaran
el mateix cas al cas de l'expedient de la moció de Junts, que trobaran les dues. Simplement que han ficat definitiva perquè no poden eliminar la primera i han hagut de pujar la segona.
D'acord.
És un tema de l'aplicatiu, que no permet eliminar els documents de l'expedient mentre estigui en tramitació, no? Entenc? És això.
I després, bueno, una petita esmena en quant a que el projecte sí que preveu la plantació d'arbres. Hi ha les espècies i hi ha pressupostada la fenya, per tant, els arbres aquells no aniran o no haurien d'anar a la part de les plantacions, sinó que al fer el carrer hi van arbres. Me sembla recordar que hi van aurons negres i aurons blancs.
Vale, doncs m'ha fallat la memòria, eh? Vull dir, és possible que sí.
I en un altre, llavors, hi ha els pissardis.
Si a la memòria hi són, és que realment se plantaran. Eh? Vull dir, m'ha fallat la memòria, vull dir que no.
Vale.
Una intervenció, senyora Trilla.
Sí, gràcies. Bona nit a tots. Hem volgut entendre que a resposta de la nostra companya de la CUP, vostès han dit que els requisits o les condicions per les quals han assignat aquests diferents carrers com a prioritaris es deuen a la redacció d'un pla de manteniment que entenc que ja està fet.
Sí, de fet, bueno, s'està treballant encara, és una de les coses que s'havien de fer els 100 primers dies, encara falta algun fil, però sí que són,
o sigui,
bueno, i no són els únics carrers que s'han de fer.
Sí. Està fet o no està fet?
Està fet, perquè està fet, el que passa que no l'hem presentat, però està fet, l'únic que també és veritat que no és només aquests carrers els que inclouen aquest pla.
Per això ho dic,
pla,
perquè si s'ha pres criteris de prioritat en uns carrers amb un pla de manteniment que no està acabat,
no,
o sigui, no acabo
d'entendre. En funció també d'una modificació de crèdit amb uns diners que teníem disponibles i que en base als projectes que teníem, doncs caben uns o caben altres. I al final,
en qualsevol cas, si el pla de manteniment està acabat, el podran participar la resta de regidors?
I tant, cap problema.
Serà públic, el publicaran?
Sí, ho prenem.
El podran...
Sí, prenem nota.
Gràcies.
Un segon que prenc nota. Cap problema. Perfecte. Alguna paraula més? No? Per tant, passem a votació. Fem els tres alhora o voleu fer-ho per separat? Fem els tres punts alhora, per tant, passem a votació dels punts. Aviam, 5, 6 i 7, que són les memòries valorades de l'arranjament de voreres. Vots a favor dels tres punts.
Aprovats els 3 amb 17 vots a favor.
Perfecte, gràcies.
Els següents, si voleu, també els podem fer conjunts perquè són 6 convenis.
Val, sí, farem la proposta igual. Ara venen 6 convenis que són similars, que són de convenis de col·laboració entre la Paeria de Balaguer i els diferents clubs esportius de la ciutat per a la cessió i ús de les instal·lacions esportives municipals. Això no és més que mantenir el que s'està fent. Per exemple, tenim el club de bàsquet, el club de voleibol, el club de futbol sala Balaguer Comtat d'Urgell, el club de futbol Balaguer, el club esportiu natació Balaguer i el club futbol sala Balaguer-Vedruna, que són 6 clubs de Balaguer que estan actualment fent servir les instal·lacions municipals, però no hi havia en cap cas cap conveni de col·laboració ni res que regís. No? D'aquesta manera, evidentment, no hi ha d'haver cap problema, però tot amb documentació sempre creiem que és molt millor. Tothom tenim les nostres assegurances, o tant tenim les nostres coses que no té per què anar res malament, però sí que blindem més els drets i deures, les obligacions i el que hem de fer, tant una part com l'altra. No? Creiem que era una qüestió que és posar ordre a una cosa que està funcionant, però que no està mai de més tenir-ho tot ben regulat i al final no deixem d'estar donant un servei i una cessió d'ús d'unes instal·lacions municipals. I per tant, és això. Paraules? Senyora Núñez.
Nosaltres sí que, bueno, ens semblen adients que hi hagi aquests convenis una mica per establir doncs, les competències tant d'una com de l'altra part. Jo crec que les coses quan estan firmades i delimitades millor que no quan tens a l'aire les coses, però sí que ens demanen, per part d'una d'aquestes entitats, si hi ha la possibilitat, de l'igual que s'ha fet aquest conveni amb l'Escola Pia, de poder ampliar aquest conveni a altres escoles de Balaguer, perquè a vegades quan es troben que en certs moments de l'any, en concret el mes de maig i crec que el mes de novembre, els pavellons, l'impacte deixa d'estar doncs, habilitat per a aquestes activitats i molts dels nens són dades traslladats fora de Balaguer per poder fer els seus entrenaments. Llavors ens diuen, comentant si hi ha la possibilitat de poder també ampliar aquesta sessió d'espais, de patis o de polis que tenen les escoles per poder donar més abast i poder cobrir doncs, aquestes activitats que a vegades són ben restringides perquè tenen altres usos, clar.
Som coneixedors de la problemàtica i de veritat hem de fer mans i mànigues per poder encabir tots els clubs a les pistes que hi ha municipals. De fet, una de les problemàtiques que tenim és que, evidentment, com diu vostè, quan hi ha fires, quan hi ha festa major, quan es tanquen pavellons, els que estan inclús per conveni, per aquests convenis, sí, sí, utilitzant aquestes pistes no els podem ampliar, per exemple, amb la pista de l'Escola Pia, per exemple, no? Perquè és impossible, és que no falten horaris i al final doncs, bastanta feina té el tècnic d'esports enquadrar tots els clubs amb totes les pistes i demés i és una qüestió molt difícil de per aquells dies reubicar perquè no hi ha més temps disponibles ni pistes perquè precisament com bé diu doncs, són pistes tancades i no és una qüestió, no es poden reubicar tot el que no pot fer-se a Impacsa a la pista de l'Escola Pia, és que és materialment impossible.
Si podem fer convenis amb altres escoles que tenen també instal·lacions i també tenim la sort que les escoles públiques són de la nostra propietat, doncs si podem donar aquesta possibilitat de poder oferir un espai dins de la ciutat en comptes d'agafar el cotxe, doncs dic que és una qüestió a valorar i que seria donar resposta també a aquestes entitats.
Agafem la proposta i mirem què podem fer amb això. Gràcies. Alguna paraula més? Senyor Pla, un segon, no sé si... No? Senyor Vidal?
En tots aquests punts no n'he a parlar, però és que el senyor Núñez va obrir melons d'una forma molt, molt així. No, vull dir que va tallant temes que no acaben de lligar-hi de tot, però bueno, a veure, els clubs, l'única pista que hi ha coberta que estigui en condicions és la que es va fer conveni, que és l'Escola Pia, amb les escoles que són nostres, de fet, el problema és que les pistes són a l'aire lliure i els clubs saben que si volen utilitzar-les ens ho han de dir, i de fet són municipals des d'aquest punt de vista. Clar, quan se desplacen és perquè van a buscar, per exemple, el pavelló de Gerb, no? Que doncs és un pavelló que és cobert, no? No hi ha una alternativa que tinguem, vale? A menys que ens fiquem les piles i fem el del CECAP, però no hi ha una alternativa que tinguem a poder fer. L'única que hi ha és la de la PIA i està assignat. Sí que és cert que Beduna té una pista, però no és ben bé coberta, ni està ben bé amb les condicions, perquè, clar, és de formigó, té el lateral obert, no sé si ha estat vostè allí.
Sí, sóc exalumna.
Doncs té el lateral obert i, aleshores, clar, impedeix que hi puguis canviar el terra, no? És a dir, en el cas de la PIA és un lloc tancat, per tant, podies fer aquesta inversió de ficar el terra nou perquè es pogués utilitzar per aquests usos esportius, però que l'altre quedaria igualment com a formigó, per tant, no hi ha cap més alternativa, per entendre'ns, que fer un pavelló al CECA, com bé sap.
Alguna paraula més? Senyora Trilla, alguna... No? Va. Per tant, els sembla, entenc que el sentit serà el mateix per tots els punts, els sembla que fem una votació unitària de tots els punts dels convenis? Sí? Perfecte, doncs passem a votació. Vots a favor?
Doncs queden els 6 punts amb 17 vots a favor.
Gràcies. Passem ja al punt 14, que és l'expedient 1569/2023, que és l'aprovació del calendari fiscal per l'any 2024. L'han vist, doncs, a nivell de les dates que es passaran les diferents taxes i tributs. Paraules? Senyora Núñez?
No, estem a favor del no? Calendari. S'ha de pagar.
Sí, sí, no, això no en salve ningú.
S'ha de pagar, és difícil quatre vegades... que tens, se t'acumulen coses, però bueno, és el que hi ha. Diguem, si algun dia doncs, intentem doncs, quadrar-ho perquè sigui més beneficiós per les butxaques de tots.
Perfecte. Alguna paraula més? Senyor Vidal?
Sí, la mateixa pregunta que li vaig fer, li vaig dir que sang no en faríem, però ho ficaríem de manifest. És a dir, hi ha hagut algun canvi?
Ja li vam dir, bueno, ens van dir que no la farien.
Sí, no ho han dit a la
no
gent.
Hem pogut, no hem pogut, bueno, clar, la gent ho ha de saber. Hem intentat fer un canvi en dates, igual de la mateixa manera que ho vam demanar des de l'oposició, perquè hi ha un parell de taxes, sobretot la de residus, i juntament amb l'impost de l'IBI, que s'enganxen pel nostre gust bastant, i ho hem intentat canviar i des del departament no ens han acabat d'avalar aquest canvi perquè arreglar és una cosa i entrencar és una altra. No? Hem intentat canviar per a que no se solapés en el mateix marge o en una setmana, per exemple, els dos impostos, diguéssim, més, els dos, no són impostos, una taxa i un impost més grans de, diguéssim, de Balaguer, no? Com són la taxa de residus i l'impost de l'IBI. Però, de moment, tot i que no em quedo... O sigui, continuarem batallant per intentar canviar aquesta qüestió. Perquè una no tenim potestat de res, perquè l'IBI es fa des de la Diputació. Nosaltres no som els que podem triar aquestes dates, però sí que podem triar les dates que passen la taxa de residus i, per tant, intentarem... Continuarem insistint en a veure si això pot anar una mica millor.
Només la reflexió, que amb cadires inverses jo li vaig dir més o menys el mateix i vostè no em va creure, per tant, simplement que quedi constància, jo sí que la crec perquè sé que això pues, és molt difícil de resoldre, simplement.
Llavors, pot entendre perfectament que com que no m'ho vaig creure ho havia d'intentar. Ja està. I no passa res.
S'ho havia de creure.
Exacte, ja exacte, sí. Més paraules?
No, gràcies.
No? Perfecte. Passem a votació. Vots a favor?
Doncs quedem 17 vots a favor, però bé.
Punt número 15 és l'expedient 1710/2020. Resoldre expedient de reintegrament de l'aportació concedida al grup polític municipal Balaguer Ara Sí. Com saben, al ple anterior vam aprovar no, el reintegrament per part d'un grup municipal que no se li havia valorat positivament la justificació de les aportacions per part de l'Ajuntament. I en aquest període d'al·legacions ha presentat una al·legació que vostès l'han pogut veure a l'expedient i en aquest cas doncs, és aprovar aquesta resolució, no? Resoldre aquest expedient amb aquesta proposta que es proposa per part del grup municipal. Preguntes? Senyora Núñez?
Sí, nosaltres volem preguntar què hagués passat si el senyor Joan Plano hagués estat escollit regidor, com hagués pogut... doncs, de tornar el deute.
entenem que si s'ha fet aquesta proposta és perquè es continua tenint el mateix grup municipal que havia portat en l'anterior ocasió, i si evidentment no hagués sortit, entenc que el deute el tindria igualment i l'hauria d'haver, no tindria aquesta sortida que ara ha pogut plantejar, no? Entenc que no hi hagués hagut més opció, entenc jo, vull entendre que hagués estat aquesta, però no és la realitat. Per tant, davant de la situació actual, ha tornat a sortir, torna a estar al grup municipal, s'ha constituït i continuarà tenint aquest dret a percepció d'aquestes assistències mensuals, ha fet la proposta des d'aquest grup i simplement es proposa per a la votació.
Nosaltres no votarem a favor d'aquesta manera de reintegrar. Evidentment, volem que es reintegri, però amb aquestes condicions no hi ha hagut una justificació correcta. No acabem de saber ben bé si aquests diners s'han gastat amb el que s'ha dit. Per tant, creiem que aquesta permuta no és la manera correcta, sinó que com dona aquesta mala praxis, vam fer una moció al seu moment de poder donar claretat i transparència en aquests comptes i l'ús que donàvem. Per tant, nosaltres no votarem a favor d'aquesta manera de reintegrament. Sí que que retorni els diners, sí, però d'aquesta manera.
Bueno, això es va votar al ple anterior, ara votem la proposta que es formula des del grup municipal.
Doncs no accepto la proposta.
Perfecte. Senyor Pla, té alguna paraula? Vostè com a persona afectada, sí, s'hauria d'absentar de la votació, però bueno, estem en termini de paraules. Senyor Ricard, té alguna qüestió?
Sí, nosaltres votarem a favor. Hi ha una proposta de retorn d'aquests diners, hi ha els informes corresponents favorables i, per tant, nosaltres votarem a favor.
Gràcies. Senyor Vidal?
Sí, nosaltres votarem a favor. No anàvem a dir res, però també ens ha passat el mateix. Disculpi, senyora Núñez, però he trobat impertinent i innecessària la pregunta, tal com vostè l'ha plantejada. Ha personalitzat amb un nom, és un grup polític, d'acord que és un sol membre, però la manera com l'ha plantejat, una pregunta d'un supòsit, etc, crec que és tendenciosa, simplement volia manifestar-li.
Gràcies. Per al·lusions, vol dir alguna cosa?
He dit el nom del senyor Pla perquè és el portaveu del grup municipal, igual que jo soc l'única persona representant del meu grup municipal. No m'ofendré per dir el meu nom. Vull dir, no anem amb aquesta intenció. Tendencions, bé, vam votar una vegada una cosa que és que hagués claretat aquests termes. Ja va haver inclús molt èmfasi per un grup que actualment està també a l'equip de govern, i jo crec que les coses són diners públics i hem de ser el més transparents i nets possibles. Per tant, si nosaltres no votem a favor, doncs ho hem de respectar perquè també tenim els nostres dubtes.
Senyor Vidal.
El vot no el fico en dubte. El que fico en dubte és la manera com ho ha preguntat, que he considerat que és tendenciosa i innecessària per un company.
Solament he fet una pregunta que hagués passat en el cas que... Si sóc tendenciosa, doncs ja vigilaré la manera en què pregunto. Seré més neutra, potser serà quedarà millor.
Vale, quede clar. Senyora Trilla?
Sí, moltes gràcies. No, nosaltres votarem a favor. L'únic que creiem és que entenem que aquesta decisió està presa per tècnics que valen, hi ha informes de Secretaria d'Intervenció, per tant, nosaltres no ens hi posem. No és una cosa que, diguéssim, puguem opinar sobre això.
Perfecte, gràcies. Per tant, passem a votació, amb l'absència del regidor afectat. Vots a favor de la proposta? Vots en contra?
Ens queda amb 15 vots a favor i un en contra.
Gràcies. Passem ara, doncs, al punt número 16, que és l'expedient 1610/2023, que és la moció que presenta el grup municipal de Junts per Balaguer de suport a les comunitats de regants i al sector ramader per fer front a les conseqüències de la sequera. Qui en farà la lectura? Senyor Solanes, endavant.
Sí, bona nit. Bé, en primer lloc dir que la lectura que faré serà del text definitiu, després d'acceptar unes esmenes que ha presentat el grup d'Esquerra, al que li agraïm també, doncs, la participació per millorar aquesta moció. Bé, passo a llegir el text. El canvi climàtic, del qual durant molt de temps se n'ha parlat de forma futura, com una amenaça llunyana, ja és una realitat. Una realitat climatològica derivada principalment de l'acció humana, però amb múltiples conseqüències socials. Entre moltes d'altres, una de les arestes del canvi climàtic és l'alternança de forma recurrent dels períodes de sequera. Des del 2020, les precipitacions han patit una forta davallada. Una davallada que es va accentuar a partir dels anys 21 i 22 i que persisteix el 23, situant-nos molt per sota de la normalitat climatològica. La precipitació acumulada en els darrers 24 mesos se situa en valors molt semblants als pitjors registres que van donar lloc a la sequera del període 2005-2008 i gairebé tots els mesos del 21-22 van ser secs. La mitjana de pluja en aquests anys va ser inferior als 350 mil·lilitres anuals, fet que no s'havia produït des de 1915, on la mitjana anual era a l'entorn dels 600. Addicionalment a la marca de pluges, la temperatura mitjana anual a Catalunya de l'any 2022 va ser la més alta de tota la sèrie de dades registrades i va superar en 2,5 graus la mitjana. L'any 2021 aquesta també va ser superada en 1,5 graus. Aquesta pujada de les temperatures ha fet incrementar la demanda d'aigua de la vegetació i del consum domiciliari i alhora ha reduït les aportacions d'aigua als rius, als aqüífers i als embassaments, on actualment les reserves se situen per sota del 21%. Aquest fet ha requerit l'aportació de cabals provinents de les dessalinitzadores que han arribat a superar durant l'any 2022 els 63 hectòmetres cúbics, valor superior al doble de l'any 2019, amb 28 hectòmetres cúbics. L'agricultura i la ramaderia, com a activitats que tenen l'ús d'aigua com una necessitat fonamental per al seu desenvolupament, s'han vist afectades per aquesta situació de sequera i per les restriccions que han afectat el subministrament. L'impacte a nivell del primer sector ha estat superior al que ha patit la gran majoria de la població en l'ús domèstic, on encara no hi ha hagut restriccions significatives. Per posar un exemple clar, el mes d'abril el Canal d'Urgell va prendre la decisió inèdita de tancar el canal i fa unes setmanes ho ha hagut de fer el canal Gerri-Balaguer, reservant l'aigua per als subministraments només de les explotacions ramaderes. Per afegir més incertesa al sector, alguns ajuts a les explotacions agràries del 2022 encara no s'han cobrat i resten per convocar-ne de l'any 2023. Finalment, és pertinent recordar que en matèria de gestió hídrica, l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d'aigües que pertanyin tan sols a les conques hidrogràfiques intracomunitàries, que inclou les mesures extraordinàries en cas de necessitat per garantir el subministrament d'aigua. Per tant, actualment, totes les conques que donen a l'Ebre no estan gestionades per la Generalitat. Per tot això, el grup municipal de Junts per Balaguer proposem a la Paeria de Balaguer l'adopció dels següents acords. Primer, exigir a l'Estat espanyol la delegació a la Generalitat de Catalunya de les competències hídriques plenes en tot l'àmbit territorial de Catalunya. És a dir, sobre els recursos hídrics, també de les subconques a territori de Catalunya, de l'àmbit de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, incloent la legislació, planificació, ordenació, concessió, regulació, aprofitament de les aigües, vigilància i sanció, i establint els mecanismes de coordinació necessaris en les infraestructures i subconques compartides amb comunitats autònomes espanyoles. Segon, exigir a la Generalitat de Catalunya l'establiment d'una línia d'ajuts econòmics per a les col·lectivitats i comunitats de regants. Tercer, exigir a la Generalitat de Catalunya l'establiment d'una línia d'ajuts específica per a l'engreix avícola i ramader, per pal·liar l'increment de costos en l'alimentació derivat de la manca de matèries primeres, així com ajuts específics a la compra de palla per al jaç del bestiar. I quart, traslladar aquests acords a l'Agència Catalana de l'Aigua, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència.
Moltes gràcies. Paraules, senyora Núñez.
Nosaltres ens abstindrem amb aquesta moció. Sí que estem d'acord amb que seria ideal que tinguéssim la gestió pròpia dels nostres recursos hídrics, però a part d'això creiem que també és molt important quin model de gestió i de consum hem de tenir respecte a l'aigua. Per tant, la nostra abstenció es basarà en aquest principal motiu. Creiem que el més important és poder fer un bon consum de l'aigua, de reduir també aquells situacions com poden ser el rec de zones de seca que s'han convertit en regadiu per poder donar aigua amb aquests productes primeres matèries que es produeixen per donar en moltes ocasions de menjar als animals, també una mica aquestes macrogranges que hi ha i que consumeixen un gran nombre de recursos hídrics, i per tant nosaltres creiem que l'arrel del problema és en poder reduir també una mica el nostre consum, en quin model volem d'aigua, que sigui doncs una cosa adient, perquè cada cop evidentment la sequera ens està guanyant terreny, i per tant el motiu de la nostra abstenció serà aquest.
He acabat, eh? Sí, no, és que pensava que li preguntava alguna cosa. Més paraules, senyor Ricard. Ah, no, senyor Pla, perdó. Gràcies. Senyor Ricard.
Sí, des del nostre grup votarem favorablement. Evidentment, tot el que les infraestructures que puguem gestionar nosaltres directament sempre és bo que puguem controlar-ho. Tot i això, també hem de ser conscients de que també hem de fer una bona gestió de les infraestructures i dels recursos que tenim al territori i que gestionem nosaltres directament. S'han de fer les inversions també per un tema de la gestió de l'aigua i reutilització de l'aigua, sobretot amb aigües residuals, plantes de desalinització per convertir l'aigua del mar en aigua dolça, que fa temps que no se'n construeix cap. També s'ha de fer un tema d'educació i conscienciació perquè realment estem en una situació molt crítica. Sí que és veritat també que hi ha algun tipus d'ajut del Next Generation que s'està destinant també al tema de comunitats de regants, però tot i això, tot ajut que pugui ajudar a millorar totes aquestes infraestructures, doncs creiem que és bo. També s'ha de demanar no només la cessió, sinó que la cessió sigui amb les condicions òptimes i necessàries pel bon funcionament de les instal·lacions, perquè tenim instal·lacions inclús aquí al municipi que tenen pèrdues d'aigua i que això provoca que molts litres d'aigua es perdin al subsol i perjudicant a altres regants que no els hi arriba l'aigua amb suficient caudal. Per la resta, trobem una bona exigència a la Generalitat de Catalunya poder fer aquests ajuts. Potser exigir no seria potser la paraula, però sí que seria sol·licitar i que realment hi fossin, perquè hi ha acords del Parlament que estableixen aquestes línies d'ajut, sobretot ajuts específics per la palla del jaç de bestiar, que estan pendents de convocar i, per tant, seria bo que es poguessin treure allà i que tot el sector se'n pogués beneficiar.
Gràcies, senyor Vidal.
Sí, agrair al grup de Junts el fet d'haver pogut fer les esmenes i poder haver fet una cosa que sigui aprovable pel màxim, pensant que sigui per unanimitat, però si més no pel màxim de gent possible, perquè realment el tema de la sequera és molt complicat. Dic que una de les coses que vam demanar els de poder treure al punt 2 és aquesta part que feia referència que els ajuts fossin finalistes per part de les comunitats regants, que només poguessin anar dedicades a la part de treure la quota, quan en realitat representa que enteníem que les comunitats de regants han de rebre els ajuts i si volen modernitzar, si volen fer feines de manteniment per tenir menys pèrdues, per ser més eficients, també ho han de poder fer, no només diguem-ne aquesta part. I per l'altra banda, en quant als ajuts a la sequera, dins de la taula agrària, amb els sindicats agraris, la Generalitat ja pacta normalment quines són les necessitats. Per tant, si allí s'acaba pactant que hi ha d'haver ajuda pel jaç o que demanen els sindicats agraris que n'hi hagi, en aquest cas, pel tema avícola, que és el primer que surt, nosaltres pues, trobem perfecte. De fet, aquest any hi ha 160.000 milions, diguem-ne, per pal·liar els efectes de la sequera en àmbits diferents. Per tant, evidentment, votarem favorablement i confiem que tots plegats agafem sentit comú amb l'ús de l'aigua que fem, tant a les cases com a les explotacions, com amb els temes lúdics.
Moltes gràcies. Bé, doncs per la nostra part, el nostre vot serà una abstenció. Evidentment no apostem, no? Vull dir, estem parlant d'un tema que és global i que és un tema que no és només a nivell de Catalunya, el tema de la sequera, sinó que també és un tema en àmbit nacional i el tema d'exigir a l'Estat espanyol delegar competències. No sé jo si que això ho gestionés la que canviaria gaire la cosa, també permetim-ho que ho digui. Al final hem d'anar amb una capacitat de mires, de dir és un tema que no ens afecta només a nosaltres i que hem d'anar a buscar ajuts, ja no només a la Generalitat, sinó també, inclús, com deia el senyor Ricard, amb el conjunt de l'Estat i inclús a nivell europeu. I sobretot també amb una mica amb la línia que deia la CUP, és mirar, salvar les diferències, de fer un pla de xoc contra la sequera, no? I és veure quin model tenim, evidentment. El senyor Ricard també deia que fa molt temps que no es fa una desalinitzadora. De fet, l'última desalinitzadora que s'ha fet data del 2009, de les mans d'un govern del PSC amb el senyor Montilla al capdavant. Va ser l'última desalinitzadora que s'ha fet a Catalunya. Però després ja em contestarà. Sí, val, perdó, no, és que pensava que m'esmenava alguna cosa. I creiem que hem d'anar cap aquí, cap a intentar treballar perquè la moció ho diu bé, cíclicament hi ha punts de, hi ha trams de sequera i que hi hem d'estar, per tant no podem estar esperant que això passi. Evidentment podem anar a demanar tots els ajuts, però sí que no podem quedar impassibles davant d'aquesta realitat, no? I que jo crec que hem de ser proactius. No és una qüestió fàcil, perquè cada vegada la climatologia és pitjor, cada vegada plou menys, cada vegada tenim més altes temperatures, però precisament per això no ens podem quedar de braços creuats esperant a que vinguin ajudes, no? Que no cal que només ploguin ajudes, sinó hem de buscar maneres de poder tenir més capacitat d'aigua i que aquells pagesos, sobretot, puguin regar i puguin tenir les seves produccions assegurades, no? Per tant, nosaltres no és per posar pals a les rodes, però evidentment tal com està la veiem si necessària, però podia haver arribat a algun punt més, bueno, es podia haver fet d'una altra demanar més coses a àmbit més global, que ja es veia que l'essència tampoc no era aquesta. Senyor Solanes.
Sí, bé, agrair les mostres de suport dels grups que la votaran a favor. Pel que fa al que comentava la paella de la CUP, home, jo crec que no és incompatible parlar de model de gestió de l'aigua amb fer unes peticions concretes de suport al sector que es troba en un dels pitjors moments de la història. Per tant, jo crec que seria compatible avui donar suport a les comunitats i col·lectivitats de regants i al sector ramader, i en el moment que vostès ho considerin, doncs abordar el debat sobre la gestió d'aquests recursos, crec que és totalment compatible. Pel que fa al que comentava el senyor Ricard, sí que és cert que hi ha alguna línia de convocatòria que, si no ho tinc mal entès, estava més enfocada al tema de la modernització. Precisament la proposta inicial de la moció anava molt dirigida a reduir les quotes dels regants, i una de les propostes del grup d'Esquerra va ser de deixar-ho més ampli, doncs, perquè deixar a criteri de cadascú si realment es plantegés aquesta línia amb què es destinarien els ajuts. Per tant, com deia el senyor Ricard, tots els ajuts han de ser benvinguts, però sí que és cert, doncs, que hi poden haver diferents línies i que en el fons seria complementari dels que ja hi puguin haver, però que en tot cas, doncs, no volíem ni xafar ni criticar ni molt menys el que ja hi havia fins ara, sinó intentar de complementar-ho atenent que els últims anys, doncs, aquesta situació encara s'ha complicat una mica més. I bé, finalment, pel que fa als comentaris del PSC, dir que no és un caprici el fet de demanar la transferència de les competències de la CHE. Nosaltres sempre hem tingut la vocació aquesta d'autogovern i d'intentar, doncs, que les infraestructures i que les conques i els rius i embassaments de Catalunya, doncs, siguin gestionats des de Catalunya, no? I si no vol a nivell nacional, doncs sí que des d'un punt de vista del principi de subsidiarietat sempre entenem que com més a prop es prenguin les decisions, en aquest cas de les pròpies instal·lacions o dels regants afectats o de les comunitats, doncs entenem que sempre serà una gestió, doncs, més eficient. Per tant, no hi vegin un posicionament exclusivament polític, sinó també des d'un punt de vista d'intentar, doncs, que la gestió fos millor i que en els moments on hi ha aquesta escassetat i aquesta situació, doncs, d'extrema sequera, doncs, que es poguessin prendre, entenem, les decisions d'una forma més àgil i més propera al territori. El sentit, bàsicament, de la moció era aquest, amb una proposta en positiu d'intentar reforçar els ajuts i des d'un punt de vista d'autogovern d'intentar reclamar les competències, doncs, amb la gestió dels recursos hídrics.
Perfecte, gràcies. Fem una segona ronda si volen fer respostes. Senyora Núñez, si per al·lusions o alguna volen fer el segon torn. Senyor Ricard.
Sí, bueno, tinc els punts d'aquest ajut del Fons de Energia, que al final és la millora del coneixement dels usos del regadiu i transparència en la gestió administrativa, millora la gestió de l'aigua en explotacions de regadiu, minimitzant el consum, millora de l'ús de fertilitzants i plaguicides i accions encaminades a implantació d'una producció agrària integrada i sostenible, la millora de l'eficiència energètica en explotacions de regadiu. Aquesta és la línia d'ajut, vull dir que si en pot haver més sempre és complementari i és beneficiari pel sector.
Senyor Vidal, té alguna...
Sí, m'ha sobtat molt els arguments que ha fet anar per no demanar, diguem-ne, el tindre les competències, que hagi gestionat coses amb la CHE i amb l'ACA, sap que és impossible, perquè representa que tenim una CHE per sobre i una ACA que amb algunes coses té competències i amb altres no. Estem en diferent manera que la resta de Catalunya, les conques internes, aquests rius que naixen i moren, diguem-ne, a Catalunya, tenim les competències a nivell de Catalunya i es fan una sèrie de coses i els altres no, fins al punt que nosaltres, doncs, com a ciutat, com a tot Catalunya, es paga el cànon de l'ACA i, en canvi, la gent cobra un permís d'abocament. val? I vam haver de demanar, com a mínim, que aquesta doble gramament que teníem a les conques de l'Ebre fos substituït, que la CHE no ens ho cobrés, la CHE s'hi va negar i finalment el que vam aconseguir tots plegats és que l'ACA ens subvencionés per la quantitat que nosaltres hem de pagar, diguem-ne, per una mena de dret d'abocament, que això a nivell de Catalunya està tot legislat amb l'ACA i, per tant, representa que necessites tindre una sola veu, diguem-ne, un sol interlocutor. No pot ser que per unes coses parles amunt, per una altra, i és pràcticament impossible gestionar-ho, perquè hi ha vegades que hi ha coses que no saps ben bé d'on són o entre ells mateixos no s'acaben d'aclarir. Per tant, entenc que el que és important era poder tindre aquestes competències, de tal manera que a tot arreu hi hagi un sol interlocutor, o sigui, de manera que quan has de parlar d'un tema tens un interlocutor, el departament d'això, el departament d'allò, quan estàs amb temes d'aigua, de vegades ni tan sols saps amb qui has de parlar, depèn de què, això sí, això ho fa l'ACA, no, és que això també ho fa la CHE, no, és que això la CHE ho fa per damunt de l'ACA, no, és que això ho fa l'ACA, però després la CHE li corrigeix o l'esmena, clar, llavors jo crec que fins i tot a nivell administratiu, a nivell de simplificació, hi ha d'haver una administració i l'administració de l'aigua a Catalunya, de ser l'Agència Catalana de l'Aigua, com es va plantejar, diguem-ne, a l'Estatut, que també van votar vostès. I el comentari que havia fet també, i potser, perdó, però he fet una mica en veu alta, era que desconeixia que el senyor Montilla havia fet un govern en majoria absoluta. Per tant, quan ha dit vostè que...
No, era un govern socialista, no? Bueno, era un govern del... Bueno, hi havia un president socialista. Així ho farem així? Li ha dolgut? També hi eren, també hi eren vostès.
Hi havia Iniciativa, hi havia Esquerra, hi havia socialistes.
Potser el que volia dir era un president socialista. Perquè a vegades també sap greu... No, perdoni'm, és que a vegades sap greu perquè ens diuen sempre, com que no avalem, per exemple, com aquests punts uns de les competències, de que tot cap aquí i tal, sempre ens pensen que no fem prou la feina, no? A vegades per intentar millorar la situació i doncs és intentar de dir que també hi som, també per fer la feina, també apostem per fer qüestions per a evitar la sequera i per tant volia posar en valor també això. I que des del 2009 no s'ha fet absolutament res en termes de prevenció de sequera o de donar alguna alternativa a aquesta problemàtica que és molt greu i que l'estem passant ara mateix. Més era això, Ja.
Sí, no, simplement de que vostè ha dit un govern com si fos monocolor, jo simplement dia que tingués present que...
Eretri, vale, perfecte.
Eretri, no, simplement el que era.
Bueno, han de dir, sí, en alguna cosa, senyor Solanes? No? Doncs passem a votació de la proposta. Vots a favor?
No.
No. Abstencions?
Doncs quedem 10 vots a favor i 7.
Ara sí. Vale. Ara passaríem als assumptes d'urgència, que en tindríem un parell. Són dues mocions que van entrar al ple, diguéssim, ens ho han proposat des del grup d'Esquerra Republicana, un parell de mocions que, si els sembla, bueno, les presentem i en votaríem l'urgència per poder-los hi donar tràmit, si no... Sí, seria així. Una moció seria... Perdó, la moció és, perdó.
A nivell de procediment, les mocions quan entraen, a partir d'un cert moment vam deixar de votar les urgències perquè podien entrar directament, s'entenia,
sí?
Al ple.
Ho dic perquè estan
moment...
fora de convocatòria.
Sí,
no sé si és ben bé. Sí? Per tant, les entrem directament.
No, només fico un dubte. En tot cas, si vol, aquesta vegada ho fem, però mirem a veure com ho hem de fer, perquè la persona que ocupava el seu moment secretaria va dir que podien entrar com tal d'entressin a termini, diguem-ne, de ple, i alguna vegada havien entrat sense que féssim la votació de l'admissió, que abans sempre l'havíem fet. Simplement, si ara l'hem de fer...
A nosaltres el que ens havien dit, el criteri d'una secretaria anterior, ens havien dit que tot el que entrés abans de la convocatòria entrava a l'ordre del dia. Tot el que passés després de la convocatòria serien assumptes d'urgència. Però això,
emocions,
potser
sí.
Els serveis jurídics ens haurien d'assessorar
sí,
millor.
Mocions, per això dic, si vol, ara ho fem, però en tot cas facin la consulta jurídica, entre cometes, perquè canviaríem de criteri, no hi ha cap problema, s'ha votat l'urgència i ja està. Simplement ho dia perquè havíem deixat de fer-ho a partir d'un cert moment per un informe determinat que dia que les mocions no calia que es fessin 48 hores o així.
Hi va haver la moció, si no recordo malament, per el no tancament de les llars infantils, que aquell era aguantar per urgència, s'havia convocat ja el ple, i al ser més d'una proporció del ple, diguem que entrava directament sense haver de tenir cap mena d'urgència. No sé, ho dic per més que res perquè us pugui aclarir aquest tema. Perquè...
Però si ara fem urgència no tenim cap problema, votem urgència.
Però també està. Anteriorment s'havia votat l'urgència.
Anteriorment s'havia fet i a partir d'un cert moment ens van dir que no s'havia de fer.
Per això
diem que simplement que es faci...
S'havia votat negativament a l'urgència.
Bueno, jo, si els sembla, tenint en compte que l'ordre del dia, una vegada s'ha acabat el de la convocatòria, entrem a urgència, no hi ha cap problema en passar-ho, que ja entenc que se debatran i que no hi ha cap problema. Si els sembla, passem, votem l'urgència, que entenc que s'aprovarà, no els dic al patir, però valorem amb secretaria d'intervenció si s'ha de fer d'una manera o d'una altra. D'aquesta manera, si els sembla, presento els títols de les dues mocions i aprovem l'urgència, els sembla? Vinga, una moció és moció sobre la guerra entre Israel i Hamas i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina, i l'altra moció és la moció per a la flexibilització fiscal dels impostos i taxes municipals a les famílies monoparentals. Entenc que se votaran en el mateix sentit els dos punts, l'urgència? Sí, per tant, votem l'urgència, aprovem l'urgència per a pujar-los a ple? Per part? Sí?
Sí, doncs votada a favor.
Per unanimitat. Perfecte. Bueno, he llegit primer la d'Israel. Comencem per aquesta? Vinga, doncs qui llegeix? Vale. Endavant, senyor Vidal.
Bé, com poden suposar, és un tema complicat i s'ha intentat ser molt, molt contingut per totes bandes perquè entenem que és molt important que les institucions donem la nostra mostra de suport a la pau, però sí que és veritat que, com saben, hi ha els extrems per totes bandes i, per tant, és un tema complicat, però no per això enteníem que s'havia de deixar de presentar aquí al ple. Moció sobre la guerra entre Israel i Hamas i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina. El conflicte entre Israel i Palestina va entrar en una nova i terrible fase quan el passat 7 d'octubre Hamas realitzà una ofensiva contra els territoris adjacents a la Franja de Gaza, amb la infiltració de milicians i llançament de milers de coets sobre els territoris israelians. El resultat d'aquesta operació terrorista va ser l'assassinat a sang freda de més de 1.400 ciutadans israelians, la gran majoria civils, més de 3.000 persones ferides i més de 200 persones segrestades. En resposta a aquests fets terribles, el govern d'Israel decretava l'estat de guerra i iniciava fortes represàlies contra Hamas, incloent una intensa campanya de bombardejos sobre la Franja de Gaza que ha causat un gran nombre de víctimes civils. El govern d'Israel també anunciava bloqueig d'entrada d'aliments, aigua i electricitat i provocava en poques hores un desplaçament forçat massiu de ciutadans del nord cap al sud, fet que ha acabat agreujant la situació de crisi humanitària de la Franja. El resultat d'això, avui en dia, ho han ficat sempre en màxims i mínims perquè, desgraciadament, cada dia hi ha més morts, hi ha més desplaçats. Per tant, de quan vam tancar-ho, han ficat un número més de. ¿Vale? Però no, entenc que segur que és més de, per tant, ho llegim així, tot i que algú pot dir hosti, que ara són no sé quants, però clar, en algun moment havíem de tancar el número. El resultat d'això avui en dia són més de 5.000 palestins morts i milers de ferits, la majoria població civil. Segons Nacions Unides, hi ha més d'un milió i mig de desplaçats interns palestins del nord al sud de Gaza. A hores d'ara, la incursió terrestre a la Franja de Gaza per part de les forces de defensa israelianes sembla imminent. Davant d'aquest escenari de violència, destrucció i catàstrofe humanitària, es proposa a la Paeria de Baraga adoptar els següents acords. Primer, condemnar categòricament els atacs de Hamas contra Israel que han causat la mort de centenars de civils innocents, un gran nombre de ferits i la presa de més de 200 hostatges. Exigir l'alliberament immediat i incondicional dels hostatges. Mostrar la nostra solidaritat a totes les víctimes innocents d'aquest conflicte i a les seves... Un segon, que he saltat a la pàgina ara. Suposo que era a les seves famílies. I a les seves famílies. Tercer, demanar que les institucions catalanes, europees i mundials pressionin per a que Hamas, la jihad islàmica i Hezbollah aturin immediatament els atacs contra Israel i que l'estat d'Israel aturi els bombardejos indiscriminats sobre població civil a la Franja de Gaza, que també condemnem. Recordar que tota resposta bèl·lica ha de complir amb les obligacions del dret internacional humanitari. Cal aturar els crims de guerra i aquells ja comesos han de ser investigats i jutjats. Quart, demanar que les institucions catalanes, europees i mundials pressionin per a que l'autoritat israelianes aixequin el setge de Gaza, tot garantint l'arribada d'aliments, aigua i electricitat, subministrament mèdic i ajuda humanitària. Igualment, que reverteixin l'ordre de la població civil d'abandonar la franja de Gaza, provocant així el trasllat forçós de la població, fet penat segons el dret internacional. Cinquè, demanar que s'exigeixi a les parts l'alto el foc i l'establiment d'un corredor humanitari per assegurar la sortida de la població civil més vulnerable, especialment menors i ferits crítics, així com per permetre l'entrada d'ajuda humanitària. Sisè, demanar a la Unió Europea que no suspengui l'ajuda al poble palestí, ni la de caràcter humanitari ni l'ajuda al desenvolupament, atès que aquesta ajuda és essencial per a la subsistència de molts palestins, especialment a Gaza, i eliminar-la per complet equivaldria a un càstig col·lectiu, ben al contrari, donada la magnitud de la tragèdia humanitària, caldrà augmentar-la. Setè, expressar la nostra profunda preocupació pel fet que les relacions i el diàleg polític entre israelians i palestins s'hagin erosionat completament durant els darrers anys, amb, entre altres, l'expansió rècord dels assentaments, les demolicions, la confiscació de terres, els desnonaments, i que això hagi creat una situació insostenible i una profunda crisi de drets humans que cal abordar amb urgència. Remarcar que la violència, el terrorisme i la incitació a l'odi són fonamentalment incompatibles amb la resolució pacífica del conflicte entre Israel i Palestina, tot recordant que el conflicte entre Israel i Palestina fa dècades que persisteix i que la violència associada al conflicte només ha generat més violència i ha reforçat els extremistes. I, finalment, vuitè, demanar el restabliment de les converses de pau entre Israel i Palestina a favor de la solució dels dos estats, capaços de conviure en pau, respecte als drets humans i garanties de seguretat, d'acord amb les fronteres de l'any 1967 i amb els acords d'Oslo i les resolucions 242 i 338 de Nacions Unides. Exigir un paper més actiu per part de la comunitat internacional i de la Unió Europea a fi de propiciar el rellançament del procés de pau. A donar les paraules per dir com... No, bé? Sí. Se m'ha tallat.
El punt 9 que és comunicar els acords al govern de la Generalitat, al govern de l'Estat i a la Comissió Europea i a l'ONU.
Sí, sí, però és que no...
Vale.
Sí, no me canvia de pàgina.
No baixe més.
No me canvia de pàgina.
Vale, vale.
Ara.
Sí, eh?
Comunicar els acords al govern de la Generalitat, al govern de l'Estat i a la Comissió Europea. Val? Una precisió. Hem vist molts models de mocions i tot es diu instar les parts. Nosaltres enteníem que com a Paeria de Balaguer instar les parts volia dir enviar cartes al govern d'Israel, enviar cartes a Hamas, enviar cartes a l'Autoritat Nacional Palestina. Per tant, enteníem que nosaltres el que hem de fer és apretar els nostres representants polítics de caire superior perquè ells siguin els que tenen competència política internacional qui facin els passos que són necessaris. Per tant, entenem que és amb ells que els comuniquem i no a les parts, que si ara suposo que Hamas i el Netanyahu reben una carta de la Paeria de Balaguer, potser no ens faran molt cas. Per tant, en canvi, si tots els ajuntaments buscant la pau, que Balaguer està associada als ajuntaments per la pau, podem apretar, diguem, les nostres institucions perquè busquin aquesta solució pactada. Gràcies.
Perfecte. Paraules, senyora Núñez.
Primer, deixar clar que nosaltres condemnem tots els atacs a civils, independentment de que hagi realitzat l'atac, però nosaltres votarem abstenció en aquesta ocasió perquè trobem a faltar el no abordament del dret de l'autodeterminació del poble palestí. Creiem que nosaltres és la qüestió clau i també aquesta moció doncs, no fa referència als 75 anys d'atacs continuats del sionisme al poble palestí, ni l'ocupació del seu territori pels colons, ni l'apartheid que pateixen aquests palestins. I, evidentment, com ja hem comentat, doncs, hi ha accions de l'ONU que, evidentment, se'ns han passat pel forro de la jaqueta. I, sobretot, dir que Hamas és una creació d'USA, és a dir, dels Estats Units, i del sionisme per poder debilitar el front d'alliberament palestí. Per tant, farem abstenció.
Senyor Pla.
Jo la votaré a favor, l'he trobat molt ben feta, molt ben feta, se li repartix i se li dona a cada un el que toque, i l'he de felicitar perquè l'he trobat espectacular. Primer quan me pensava que seria tot contra Israel i realment ha parlat dels hostatges, ha parlat de tot, vull dir, no s'ha deixat res i considero una moció molt ben presentada, molt correcta, votaré a favor.
Gràcies. Senyor Ricard.
Sí, realment estic sorpresa, Mani Carmen. O sigui, és una moció que és completament neutra. L'únic que demana és que resolgui el conflicte i que separi qualsevol tipus d'atac a qualsevol persona i a qualsevol zona. I de veritat, o sigui, no sé com podeu votar abstenció amb una moció que podries entrar en mil conflictes, podries entrar en mil opinions, és una moció que s'ha entrat, que no trobo que condicioni o favoreixi a ningú, si tot al contrari, intenta buscar una resolució de qualsevol conflicte. I la veritat que el nostre grup evidentment votarà a favor per resoldre qualsevol conflicte de manera pacífica, perquè la pau hi sigui a tot arreu. I sí que és veritat que volíem demanar a l'Esquerra Republicana el sentit de potser hi trobem a faltar el tema de que no es venguin armes a que puguin afavorir a qualsevol conflicte bèl·lic, però tot i això votarem a favor de la moció tal com està.
Gràcies, senyora Trilla.
Sí, moltes gràcies. Primer que tot, felicitar Esquerra Republicana per presentar aquesta moció en aquest precís moment, doncs perquè està molt candent, és molt viu. Igual que el senyor Ricard, ens sorprèn a nosaltres la seva abstenció. Entenem que totes les mocions poden estar plenes de matisos, però una moció que està encaminada en la persecució de la pau, contestar amb una abstenció és una mica com enmascarar una altra voluntat, que és la que crec que tenen vostès de polititzar un fet que en aquest moment nosaltres, tots els que estem aquí, creiem que no és el que cal fer-ho, polititzar-lo. Si la pau no es polititza, la pau se lluita. Nosaltres entenem que la guerra que està succeint ara mateix, doncs, és una guerra sagnant, és una guerra que va contra les persones, va contra la humanitat. Tant l'atac de Hamas com la resposta d'Israel a la zona ocupada de Palestina, entraríem en un conflicte que jo personalment desconec, perquè des que tinc memòria històrica és un conflicte viu. Per tant, hi ha mil puntes que es podrien, diguéssim, llimar. Però tot i així, aquesta moció el que està fent és demanar un alto el foc, que ve a ser demanar la pau, i que s'obrin corredors humanitaris, que es deixi d'assetjar la vida de les persones, dels civils innocents, de la gent que viuen a un costat i a l'altre, que no tenen culpa del que està succeint. I per tant, el que fa és instar les forces diplomàtiques perquè resolguin això diplomàticament. Per tant, abstenir-se, perdoni que em dirigeixi a vostè, però abstenir-se resulta una posició francament incòmoda. També voldríem dir que no només de cara als palestins, sinó també de cara als israelians, s'han vist últimament accions antisemites que també ens enerven a nosaltres, perquè me refereixo, per exemple, al tema de l'hotel a Barcelona. Vull dir, al final aquests conflictes bèl·lics posen de manifest moltes puntes que caldria llimar només amb la llima de la pau. I al final volia fer una reflexió en veu alta, que aquesta potser és més personal que de grup, els meus companys em disculparan, i és que al final jo, que no sóc catòlica practicant, però sí que em defineixo com a cristiana de pensament i creient, crec que totes les religions del món, de totes les religions que estan en aquest conflicte, reconeixen a la figura de Jesucrist com a una figura comuna. Uns diran que és el fill de Déu, el Messies, altres diran que només és un profeta, però al final aquesta figura, que és reconeguda per totes, l'única cosa que va fer durant la seva vida, que jo crec personalment que va existir, és demanar la pau. Aleshores, si partim de l'origen d'aquesta persona que va existir fa 2.000 anys, que la tenim tots en comú en els nostres idearis de pensament, diguéssim, en els nostres idearis interiors, siguem de la religió que siguem, del costat que siguem, al final hauríem d'encaminar-nos cap a la pau. I abstenir-se, doncs, en una moció profundament pacifista, molt, molt plana, molt, molt equitativa, molt igualitària, doncs no ens encaixa. Nosaltres votarem a favor.
Gràcies. Nosaltres també ens sumem als vots a favor amb aquesta moció. De fet, ho ha dit el senyor Pla, creiem que recull molt bé totes les parts, perquè al final pica les mans a tot el que se li ha de picar, amb un objectiu comú, que és demanar la pau. I realment sí que ens agradaria també al nostre grup que pogués ser per unanimitat, perquè al final que poguéssim dir la paeria de Balaguer en el seu conjunt aprova una moció en pro a la pau, no? En pro a la pau i evidentment fent una crida als nostres estats, als nostres polítics, a que toquin la porta de més amunt dels que poden intercedir en aquesta, en parar, no? en aquesta guerra, i que sembla que no es veu ben bé moviments en aquest sentit, i suposo que tots des de les nostres llars, quan veiem aquestes imatges a casa, ens dol, no, aquesta impotència de no poder fer res per aquesta gent, que al final són societat civil, eh? Al final són persones com nosaltres que els estan bombardejant per un conflicte que ja porta molts anys i que al cap i a la fi no es veu una sortida a curt termini, i que fem un crit a que, si us plau, es fiquin, no, els països amb aquest focus al punt de mira per intentar solucionar-ho, perquè al cap i a la fi les víctimes no tenen la culpa de res. Sap greu que no pugui ser per unanimitat. Felicito també al grup d'Esquerra per presentar-la. Sí que és extensa, però en aquest cas jo crec que valia la pena, i tenir tots aquests punts ben concrets i ben especificats, jo crec que és un punt positiu. Inclús, si hagués estat per unanimitat, podríem parlar inclús d'alguna declaració de caire institucional, que no pot ser per aquesta abstenció, no? Vull dir, sí que és una moció, no pot ser una declaració institucional, no podem fer una declaració institucional com a pagueria si no és unanimitat. Per tant, és una pena, però sí que m'agradaria, no?, que no barregéssim les petites coses, com no vull menys tenir l'argumentari de la senyora Núñez, però sí que podríem parlar d'això, i també podríem parlar d'alguns altres casos més petits, però l'esperit, entenc jo, d'aquesta moció és clar i sense enturbiar res, no? Jo crec que no res l'hauria d'enturbiar, ni evidentment que estaríem d'acord amb l'antisemitisme i tot això, estaríem totalment d'acord, però crec que avui tocava apostar per la pau, però evidentment cada grup és lliure de fer el que vanament cregui. Per tant, no sé, senyor Vidal.
Sí, respecte a les coses que han dit, Una precisió, amb la senyora Trilla, amb el judaïsme i Jesucrist no, eh? Els jueus no creuen en Jesucrist.
Gràcies, no, jo no he parlat.
Ha dit que les religions que estaven abans, sí que és veritat que pels musulmans
volia dir,
no deixés ser un profeta.
Segurament, gràcies, senyor Vidal, segurament m'he explicat malament. El que volia dir és que és un personatge reconegut per moltes de les religions, diguéssim, no que estan immerses en el conflicte, perquè com vostè diu aquesta no, però volia referir-me a la figura de Jesucrist i al missatge que va impartir de pau. Era aquesta la...
Sí, no, l'entenc, però no m'he fet la precisió, no era perquè, per, com a cap rèplica.
Gràcies.
Després,
vostè diu
del semitisme, i això s'ha d'entendre, és curiós, eh? És a dir, tant l'àrab com l'hebreu són llengües semítiques. M'explico? Per tant, des d'aquest punt de vista, són més propers, diguem-ne, els jueus als palestins que no a nosaltres, o nosaltres els palestins. Per tant, vull dir, aquesta part, diguem-ne, de l'antisemitisme moltes vegades és un antijudaïsme, un anti... Sé que s'utilitza la paraula antisemitisme, però queda com una mica estranya, no? Perquè no és una raça, el semitisme, vull dir, és... però bé, s'entén el que es vol dir. Respecte al que ha dit el senyor Ricard de les armes, això m'ho ha dit en aquell moment, sí que se podria intentar afegir, però he pensat que si ara hem de fer un punt escrivint-lo ara per entendre'ns, però sí que no hi vam pensar al seu moment, i segurament hauria tingut sentit de dir l'estat espanyol, que és un gran productor d'armes i segurament n'hi ven a les dues bandes, val?
No volem entrar
que no en vengués.
Vull dir que jo crec que ja està prou vestida, que no cal buscar més. No.
I després, respecte al que deia senyora Núñez, clar, o sigui, reconèixer el dret del poble palestí, una moció que diu que s'han de reconèixer dos estats, i ara estàs donant la independència. Per tant, ja no cal que votin si volen ser o no, perquè estàs dient dos estats, un estat jueu i un estat israelià. Altra cosa, i això va una miqueta amb el seu grup polític, és que vostè consideri que Palestina va des del Jordà fins al mar, que això és un lema que van fent a vostès el dia de que hi va haver l'atac. Clar, del Jordà fins al mar, doncs vol dir que has de traure a tots els jueus. M'explico? Per tant, nosaltres entenem i respectem el dret de Palestina justament perquè ja no diem que s'autodeterminin. Els hi reconeixem un estat, com feia la ONU al seu moment, no? Dos estats, pues, si ja li reconeixes l'estat, cony, que més voldríem a Catalunya, diguem-li que ens reconeguessin l'estat, no? Pues, aquí ja li reconeixem de forma directa. Evidentment, se podien ficar moltes més coses, i és cert que el naixement de Hamas, igual que el naixement de molts dels altres moviments que al final han acabat sent integristes, ha estat per frenar tots els moviments àrabs socialistes. Han desaparegut els mujahidins dels pobles, pràcticament ha desaparegut l'OAP, el Fatah, és a dir, això és cert, però és que no parlem d'això ara. Per això l'hem volgut centrar, perquè poguéssim ser tots i estar tots d'acord amb demanar la pau, amb demanar, diguem-ne, uns mínims que enteníem o intentàvem entendre que ens havien d'unir a tots. Després tots tindrem les nostres discrepàncies i molt probablement és veritat que Hamas no és Gaza, però sí que és cert que el 2006 van guanyar les eleccions. També és cert que des del 2006 no n'hi ha hagut cap més. També és cert que van aprofitar que s'havien mort Yasser Arafat i van aprofitar que els governs que havien tingut al seu moment havien sigut amb bastanta corrupció. Per tant, potser hi va haver un vot de càstig, igual no ho són tots. Clar, totes les generalitzacions són dolentes. És cert que les dues bandes s'han ficat als extrems, no? I, de fet, un dels punts claus, jo crec, que el Yasser Arafat va signar la pau amb el Rabin. I llavors un integrista ortodoxe jueu el va matar per no tirar endavant. A partir d'aleshores, la societat israeliana s'ha anat ancorant cap a la dreta, no? Per tant, hi ha molta més cosa a veure i, per tant, ja no hem volgut entrar, si us hi fixeu, no hi ha dates, no, ni tan sols diem quan comença el conflicte, perquè alguns poden dir que comença quan se'ls va expulsar abans de Crist, altres pots dir que comencen amb la creació de l'estat d'Israel o quan se va començar a enviar gent cap allà perquè fèiem unes matances de jueus a Europa que ens havíem de fer mirar també, no? Per tant, per no entrar tot això, hem intentat buscar, diguem-ne, la síntesi, sabent els grups que teníem aquí, la síntesi perquè fos votable per tots. Simplement això, és a dir, que no és que hi hagi coses que no tenim present o que no voldríem, però ja enteníem que si nosaltres estiràvem més, potser, cap al que pensem nosaltres, podíem allunyar algú, diguem-ne, i per tant intentem buscar una mica la síntesi amb aquest benentès. Per això hi ha algunes cosetes que potser es troben a faltar per la ideologia de cadascú que tenim de nosaltres, però erròniament o no, pensàvem d'esquivar-les i buscar la part comuna, que era doncs, buscar la pau.
Alguna paraula, senyora Núñez?
Sol puntualitzar que sí que jo estic aquí com a un representant de la CUP, però la CUP és una assemblea i decidim de manera col·lectiva. Per tant, jo sóc solament la veu de les persones que en el seu moment es van decidir de votar en aquest sentit quan vam estar llegint-nos la moció. No sóc jo, de manera unilateral, la que decideix les decisions que jo explico i exposo al ple. És recordar la manera de funcionar del nostre grup municipal.
Perfecte. Alguna paraula més? Passem doncs a votació. Vots a favor? Abstencions?
Doncs queda amb 16 vots a favor i una abstenció.
Gràcies. Passem doncs a la següent moció, també presentada pel grup d'Esquerra Republicana de Balaguer, que és la moció per la flexibilització fiscal dels impostos i taxes municipals a les famílies monoparentals. Qui la llegeix? El senyor Bruque. Endavant.
Un segonet, sisplau. Sí, d'acord amb les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, a Balaguer existeixen al voltant d'unes 700 famílies monoparentals amb un o més fills o filles convivint amb el progenitor o la progenitora. Segons l'IDESCAT, a la demarcació de Lleida, hi ha 19.000 famílies monoparentals i el 70% d'aquestes llars, concretament 14.000, el progenitor és una dona. Les llars monoparentals tenen o solen tenir reptes i problemàtiques que poden ser més pronunciades que aquelles llars on hi ha dos progenitors o progenitores. És conegut que les llars monoparentals no gaudeixen actualment dels mateixos beneficis fiscals i drets que es concedeixen a les famílies nombroses en virtut de la llei reguladora de les hisendes locals. Aquesta diferència en el tractament fiscal crea una desigualtat de tracte que afecta moltes famílies i que, malgrat haver estat llargament reivindicat per entitats de suport i acompanyament a famílies monoparentals, han estat poques les passes fetes en aquest àmbit, deixant aquestes famílies enfrontar-se soles a problemes financers i, per conseqüència, emocionals significatius amb les particularitats que això suposa. Entre aquestes particularitats es troben els costos en forma d'impostos, taxes i o tributs, als que han de fer front qualsevol propietari. És el cas de l'impost de béns immobles, recaptat pels ajuntaments i que admeten diferents bonificacions potestatives d'acord al reconeixement a l'article 74 de la Llei d'Hisendes Locals. Una d'aquestes bonificacions és la que permet als ajuntaments reduir fins al 90% de la quota íntegra als titulars de les famílies nombroses, i que és una qüestió acceptada de forma generalitzada per suport a aquelles famílies, però que no passa amb les monoparentals. L'objectiu principal d'aquesta proposta és promoure la modificació de la Llei d'Hisendes Locals per poder garantir que les famílies monoparentals tinguin accés als mateixos beneficis fiscals i drets que els que actualment s'atorguen a les famílies nombroses. Aquesta equiparació permetria donar suport a les famílies amb un sol progenitor o progenitora i seria un suport addicional per reconèixer les seves necessitats i desafiaments. En concret, aquesta modificació permetria incloure una major estabilitat financera per a les famílies monoparentals, reduir la càrrega fiscal i generar condicions d'igualtat també de gènere. Atès que la parella de Balaguer els darrers 8 anys ha anat implementant canvis i mesures en les seves ordenances fiscals per equiparar els beneficis de les famílies nombroses i les famílies monoparentals, és per aquests motius que es proposa que la parella de Balaguer adopti els següents acords. El primer, que es demani al govern de l'Estat espanyol i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, aquí podria fer una esmena, i els del Senat, la modificació de l'article 74.4 de la Llei d'Hisendes Locals perquè s'inclogui les famílies monoparentals en la bonificació potestativa de fins a un 90% en les ordenances fiscals dels impostos i taxes municipals. I el segon, comunicar aquests acords al govern de l'Estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat i a l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya.
Moltes gràcies. Paraules, senyora Núñez.
El que hem comentat abans d'entrar al ple és el tema de poder reflexar amb aquesta moció tot el tema de la fiscalitat progressiva, perquè a vegades ens trobem que hi ha famílies monoparentals que tenen un alt poder adquisitiu respecte a famílies monoparentals que no tenen un poder adquisitiu, entrarien totes al mateix sac. Per tant, és importantíssim recalcar que el que s'hauria de també és poder doncs, tenir en compte tot aquest tema de fiscalitat progressiva per fer algo més equitatiu segons les possibilitats econòmiques de la gent.
Perfecte. Senyor Pla.
Jo penso el mateix en aquest sentit, s'ha de revisar els ingressos que té la família, no? Perquè si ho monoparental, hi ha famílies que no són nombroses i ho estan passant malament. Vull dir, s'ha d'analitzar els casos. No considero que caigui de ser generalitzat. I en aquest cas, si no es modifiqui, m'abstindré.
Gràcies. Senyor Ricard.
Sí, nosaltres ens sumem una miqueta a les comentaris que han comentat els companys anteriorment i també els faria un prec. Ara que estan en negociacions a Madrid, doncs ja que ho demanem amb una moció, doncs també ho demanin dintre les negociacions per intentar aquesta bonificació de les famílies monoparentals, poden incloure aquest radi de segons la renda, no? Aquestes bonificacions que hi pugui haver, però que els animaria que el seu grup dintre d'aquestes negociacions ho pugui incloure.
Senyora Trilla.
Gràcies. Sí, aquí entenem nosaltres que hi ha com a dues coses. Una que és la modificació de la llei perdiu espanyola, la llei de hisendes locals, que és la llei mare o gran, i després la progressivitat de la fiscalitat d'aquesta mesura. Hem parlat abans amb el senyor Bruque, s'entén que la fiscalitat progressiva només es pot aplicar des de les ordenances, no crec que sigui una cosa que hagi d'anar a Madrid, o sigui, no es pot reflectir a la llei, sinó que la llei, ho explicarà millor ella, crec que és així. L'altra cosa que volíem comentar nosaltres és que aquest és un tema que a nivell català doncs ja està resolt, perquè de fet tenim la normativa que en concret és la llei 18/2003 de suport a les famílies, que és una normativa que es va desenvolupar amb el decret 151/2009, que precisament recollia això que s'està demanant que no recull la llei espanyola. De fet, el síndic, el defensor de les persones, va emetre un informe llarg, no el llegiré perquè són bastantes pàgines, en les que doncs, demanava precisament el que s'està demanant en aquesta moció, i és que se tinguessin, s'equiparessin les famílies monoparentals a les famílies nombroses. D'aquesta manera, l'únic que està demanant aquesta moció és que la llei gran reculli una cosa que a nivell català doncs, ja està recollit i, a més, està defensat pel propi defensor de les persones. Per tant, nosaltres votarem favorablement.
Gràcies. Ara sí, no? És que quan hem toquen altres. Bé, nosaltres, des del nostre punt de vista, bueno, agraïm, no?, que ara se preocupin per les famílies monoparentals quan estan a oposició. Han tingut 8 anys per poder fer en aquest sentit qüestions en aquest sentit, però és així. Per altra banda, nosaltres sí que, com que també conec la dinàmica parlamentària, això és, he vist l'article 74.4 de la llei d'hisendes locals, si això ho fessin a través, per exemple, del Congrés dels Diputats, els instaria que ho poguessin fer a través dels seus companys del grup parlamentari d'Esquerra o el que sigui, perquè això és fer una moció amb una esmena, només és afegir a la llei, és ficar família nombrosa i monoparentals, és fer aquest afegit. Per l'altra banda, ara també sabeu que a Madrid, ho ha dit també el senyor Ricard, no? Estan els temes que encara no tenim un govern i ara és difícil que es faci, vull dir, ho dic a favor vostre en el sentit de que ara mateix no és una cosa que es pugui fer, però sí que per altra banda nosaltres ja em comprometo a buscar, a mirar una manera de solucionar. De la mateixa manera que a ordenances tenim qüestions de família nombrosa, mirar a veure si a través del marc pressupostari podem fer alguna cosa en el tema de les monoparentals. Vull dir, en aquest sentit, nosaltres no tenim cap de problema mentre no es trobi una solució en la llei d'hisendes locals o amb la llei de famílies en aquest sentit. Per tant, per nosaltres no hi ha cap problema en que, evidentment, les monoparentals tinguin beneficis en aquest sentit. També entenem el cas que ens diuen Balaguer i la CUP, que a vegades no és oro todo lo que reluce, però també és veritat que hi ha moltes famílies monoparentals que majorment necessiten més ajuda que les que no. Per tant, entenem que són un col·lectiu que han de tenir també una mica de consciència, no?, hem de tenir consciència del que necessiten i poder donar des dels serveis públics tot l'abast que sigui possible. Per tant, per la nostra banda no hi ha problema per votar-ho a favor, però sí que només és això, que ho podem fer des de Balaguer, però des de Balaguer instar al govern de l'Estat espanyol és més difícil que si es pogués fer a través dels mateixos grups parlamentaris que facin aquestes peticions que estan ja a Madrid. Però entenem el missatge i assumim i ens comprometem a mirar de buscar aquesta solució a àmbit de Balaguer. Senyor Vidal?
No, respondré jo mateix. Intentaré fer-ho de forma ordenada per cadascuna de les qüestions. Hi ha una cosa que és comuna. Intentaré començar per la de la geometria, en aquest cas, perquè és potser una qüestió més única de la qual no potser s'ha comentat al ple. El que comentàvem sí que és cert que hi ha una equiparació feta l'any 2009, però creiem que aquesta qüestió encara queda una mica buida i que, per tant, era del tot necessària intentar equiparar les monoparentals i les nombroses perquè tinguin, si més no, de base o d'inici les mateixes condicions en aquest tema. Llavors, després, pel que fa també als barems o a la fiscalitat progressiva, alguns no són regidors nous i hem pogut inclús poder veure a les ordenances fiscals actuals de l'IBI, a les bonificacions, i allà hi ha una progressivitat en l'àmbit fiscal i, de fet, no està prevista a la llei d'hisendes locals, però sí que la llei d'hisendes locals el que diu és que es podrà baremar, inclús es podrà indicar el tipus de terrenys, els sòls, per tant, la paeria, en el seu cas, si això s'arribés a aprovar o s'arribés a canviar, sí que podria fer-ho i, per tant, sí que podria fer aquesta baremació fiscal a la seva ordenança, inclús indicar les quantitats, els percentatges, i això sí que és una qüestió important i necessària perquè el que podríem a vegades trobar just podria arribar a ser injust per a algunes famílies, com comenta el senyor Pla, que també com comenta la senyora Núñez i companyia. Això és una qüestió del tot necessària que sí que podríem recollir després a l'ordenança fiscal si això s'arribés a aprovar. Després hi ha una altra qüestió que pots, no diria que m'ha molestat, sinó que ja ho trobo totalment normal quan, amb la lògica de la política municipal. El 2015-2019 s'hi van fer canvis en ordenances fiscals, es van permetre equiparar les monoparentals i les nombroses. Algunes de les ordenances fiscals també la va aprovar en aquest cas vostè, senyora González. Llavors em sorprèn que digui que ara ens preocupem, no és que ens preocupem ara, sinó que és una qüestió que trobem que encara no està resolta, que per nosaltres és important, que també hem demanat al Senat, per si no n'està el cas, i llavors, bueno, no, ho concreto perquè comentava el fet d'això d'indicar-ho al govern de l'Estat, en aquest cas ho hem iniciat pel Senat, i també en aquest cas donar recolzament amb aquesta mesura i que s'interpreti com una mesura de suport a les famílies monoparentals com a equiparació i també com a dret que crec que tenen i que sigui de justícia fer-ho de forma correcta i amb les mesures fiscals que toqui.
Molt bé. Segon torn, senyora Núñez, senyor Pla, senyor Ricard.
Sí, només per al·legacions. Senyora Trilla, no sóc expert en lleis, ja em disculparà. Simplement li demanàvem, amb la voluntat que estan negociant, que també li podrien demanar al seu grup, que també està negociant a Madrid, per aquest nou govern, que es pogués incloure i es pogués modificar això, amb aquesta voluntat de que també hi ha altres vies també per aconseguir fer força i poder aconseguir aquesta bonificació. Simplement és això.
Bé, me n'alegro que hagin fet la proposta al Senat. Ara ja no rebo la informació de les propostes que entren.
No ho diré per vostè en cap cas, sinó simplement constatar-ho.
No, vull dir que crec que és molt més productiu que es faci a les cambres a Madrid aquestes qüestions que aquí. Tot i això, ja veu que li donem suport i ens comprometem a mirar a veure una solució de com podríem estudiar aquesta solució de que mentre no es faci això, si hi ha alguna manera en què nosaltres també des de Balaguer, que tenim famílies monoparentals, podem donar aquest tipus d'ajuda en aquest sentit.
Hi ha algun exemple, si vols, després ho passo. De com poder acotar. Se l'he passat al grup d'Esquerra Republicana i també us emplaço que també mireu tot el tema de subvencions de l'IBEX quan hi ha d'altres ajuntaments que no són Barcelona que l'estan aplicant.
Doncs si ens ho pot fer arribar, li agrairem. Gràcies. Alguna paraula més? No? Passem a votació. Vinga, vots a favor? I era? Això? És... No, és de tothom, eh? Sí, sí.
Sí, pues, doncs queda amb 17 vots.
No sé quin telèfon. Perdó. No, és que no me truque ningú. Perdó. Hem dit el resultat, eh? Vale. Ha estat per unanimitat, entenc? Sí, és que havia entès que votava alguna altra cosa. Vale. Perfecte. Doncs amb això... acabaríem, diguéssim, els punts d'urgència i ens aniríem a l'activitat de control, que seria el punt 18, que és donar compte dels decrets d'alcaldia. Tenim alguna consulta de decrets? No? Espera, Vidal? Sí, primer senyor Vidal.
Molt bé. Una és només una precisió. A la pàgina 1 hi ha una adjudicació i de tant en tant es passa que la informació de l'adjudicació no hi fica el que s'adjudica. En canvi, per exemple, a la 13 i a la 19 sí que hi fica. És a dir, està bé que hi hagi un mateix document que serveixi per tot, però sí que és cert que facilita la cosa si quan hi fica el que vols comprar, no només que hi ha l'informe favorable per part del servei, hi fiqui que és el que realment vols comprar. Això, si fixen la 1 comparat, per exemple, entre altres, amb la 13 i la 19, a la 13 i la 19 hi fica el que i a la 1 no hi fica el que. Després, una d'aquestes diferents...
Però no hi fica el què vol dir?
Que no hi fica el que es compra. I diu, hi ha els informes favorables, ja no sé quantos, i al final no saps què compra.
A la part de dalt, no als disposos?
Ni a la de dalt ni als disposos, crec recordar.
Diu que compra una formigonera...
A la 13.
No, a la 1.
A la 13.
Això és? Ah, vale. I a la 1? Sembla una màquina... Disposos. Un camió durant un mes.
No, pues no tinc bé la pàgina 1. Bueno, ah, n'hi ha un que no,
vale,
hi és.
Hi ha algun que no... Sí. Si els
deu ser al revés, sabri, o la 19
si
o la 13.
Si els sap identificar...
Sí, només que he apuntat la 1, la 13 i la 19 per, com a exemples, i veig que la 1 sí que hi és. Però n'hi havia un que no hi és, simplement això, que es tingués en compte. Això només era una petita precisió. Llavors, un tema una mica més de fons, a la pàgina 62 hi ha una retirada d'una sanció. Val? Una retirada d'una sanció... Bueno, no entraré en detalls, però tampoc se n'ha de fer molta propaganda d'aquestes coses, però hi ha una retirada de sanció perquè hi ha hagut un recurs de reposició que s'ha donat per bo, i jo crec que entrem en un terreny bastant perillós perquè es basa, diguem-ne, en si hi ha o no proves físiques documentals respecte que s'ha vist la persona fent la infracció. Val? Quan les lleis, diguem-ne, marquen que els posseïdors dels productes són els que se n'han de desfer, per tant, hauria de ser suficient el fet de que un producte que és d'una persona concreta i se fica en un lloc que no toque, n'hi hauria d'haver suficient per poder-lo sancionar. I, en canvi, aquí fan una al·legació i se li accepta el recurs de reposició en què s'al·lega, diguem-ne, que no hi ha cap imatge en què aquesta persona estigui fent-ho. No? I clar, això és un precedent que entenem que és perillós i complicat perquè tira a terra moltes de les tasques que s'estan fent en molts llocs per control d'aquest tipus de situacions. No? És a dir, quan tu veus un producte que algú ha deixat fora de lloc i hi ha les etiquetes d'aquí, no cal veure la persona fent-ho. Saps que aquell producte és d'aquella persona i en aquest cas... s'opta per arxivar i entenem que és un precedent que caldria mirar-ho amb molt de carinyo perquè no sigues endavant, perquè realment te quedaries sense eines. Hauries d'omplir Balaguer de 500.000 càmeres, per entendre'ns, perquè clar, si en el moment en què tu abandones el teu cotxe per dir una cosa i ja es veu que és el teu, no ha vist ningú que el deixava, home, no pot ser. Per tant, jo crec que és un tema que ho hauríeu de fer mirar per serveis jurídics i mirar a veure si realment es pot revertir, perquè obriríem un meló molt complicat a l'hora de fer complir algunes de les ordenances, perquè és molt difícil, diguem-ne, de fer-ho d'una altra manera, perquè simplement hauries d'enganxar la gent fent-ho, el qual és molt més difícil. Per tant, en PIC, tal com diuen les lleis, qui és el posseïdor del producte és qui se n'ha de fer correctament. Si aquell producte no ha anat on havia d'anar, el posseïdor és qui rebre la sanció, i admetre un recurs de reposició en què la persona alega que no hi ha imatges en què es vegi que ell ho està fent, però el producte és seu i en canvi se li accepta. Doncs mireu-ho amb carinyo, per entendre'ns, perquè és un meló que es pot... No concreto més, perquè no vull donar idees a algú que pugui escoltar. Però vull dir,
de les maneres he vist que hi ha l'informe de l'instructor i sí, que entenc que està tot correctament fet, però sí que m'apunto per preguntar en quin punt.
La tramitació és correcta, però clar, pot generar un precedent quan no hi ha més eines per controlar aquestes coses, que el fet de saber que el producte que ha abandonat algú és d'aquest algú. Clar, si acceptem que algú digui, però no m'ha vist ningú que era jo, seria diferent, val? Per tant, simplement que ho mirem amb carinyo. Després hi ha una altra cosa a la 253, però com que he vist que el senyor Guifré tenia damunt de la taula els papers que em vol donar, doncs ja no li pregunto.
Ja és aquest. Vostès tenen un, senyora Trilla?
Sí, només un. Nosaltres, a la pàgina 274, no sé el número del decret, perquè em passa allò de que... Ja m'ho heu explicat. El proper dia me l'apuntaré, disculpeu. Parleu d'un contracte menor de compra de 22 contenidors, de no sé quants litres, 1.000 i algo de litres, i volíem que ens informéssiu sobre això, perquè 22 i no 55, què és el que s'està comprant i per quin motiu.
És una substitució de contenidors de 1.100 normal i corrent dels que es fan habitualment.
Bueno, de fet, hi ha alguns contenidors que estan malmesos i sí que sabia, però no sabia que... Bueno, no recordava que eren 22, però sí que tenim una sèrie que s'han de substituir i han fet, diguéssim, una compra en aquest sentit. Són de rebuig. Era aquest? Val, per tant, ara seria el moment de passar a precs i preguntes, però si em permeten faré en un primer terme respostes de preguntes que havíem fet en plens anteriors i espero que no me'n deixi cap i si no doncs ja tornarem a apuntar. Un del tema que teníem era el tema dels decrets que no es veia el número, amb alguns ja els ho vam dir a la comissió informativa, però és un tema de que s'haurien de descarregar l'arxiu en PDF, anar a la carpeta de descàrregues i obrir-lo, és a dir, no directament des del navegador, sinó obrir-lo, i depèn també d'alguns ordenadors i d'alguns programes d'Adobe, que alguns es veuen, alguns altres no, però no hi ha cap manera de fer-ho, perquè la manera és aquesta, baixar-ho i poder-ho obrir directament des del document en PDF. Pel que fa al pis de Ramon Llull, cinquè, cinquena, que durant dos mesos no s'havia passat el rebut, era perquè es veu que aquest contracte es va signar a finals de maig i no n'havíem estat sabedors perquè la persona que ho portava ja no hi era, i fins que ha aparegut aquest contracte i l'hem pogut anar a veure físicament, tampoc no ens havien dit que teníem aquest tema pendent, i fins que no l'hem anat a trobar, ara ja sí que, de fet, avui he firmat el decret en el que es passen aquestes dues mensualitats, perquè a partir de l'agost sí que es passa, a la relació de l'agost ja el trobaran, agost-setembre ja l'hauran vist, i de fet avui he firmat el decret dels juny-juliol, que eren els dos que, per falta de coneixement de que s'havia firmat aquest contracte, de fet al regidor no li constava en el llistat de pisos que
sí,
tenia
per això ho dic, aquest. Que deuria ser el traspàs de que la persona va marxar i això, dic...
Exacte, no estava controlat i una vegada s'ha trobat amb això, doncs ja se li passarà, diguéssim, aquests rebuts. Per altra banda, el tema de que al carrer Escoles sonava una alarma, entre, em sembla que va ser la senyora de la CUP, una alarma... Ah, no. No sé qui va dir el tema de que hi havia una alarma,
no,
a Pinsos del Segre.
Ho va dir ella, però no era potser una alarma, sinó que era el soroll...
Que feia molt soroll d'entre 10 i 11 de la nit...
Sí, al carrer Escoles, l'empresa que ja emetia com fuites... suposo que
Ho hem estat, amb gent que viu a prop d'allà, vam dir, feu una mica de reconeixement si hi ha alguna qüestió de soroll i tal. Només un dia sí que ens va dir, mira, la nit va fer un soroll insuportable durant una estona, però no s'ha tornat a sentir mai més. Per tant, si tornen a sentir-ho, doncs que ens ho facin, que ens avisin, perquè ja dic, des de que va ser l'anterior ple fins ara, només ha sigut un dia que han tingut un estruendo i que no... però no han sentit res més. És a dir, que si tornen a tenir aquesta petició, doncs que ens ho diguin, que llavors ja, si de cas, comunicarem. També vam parlar el tema de la sequoia de la plaça de la Sardana. No recordo qui ens ho va preguntar. És que ho tenia, però no tenia les persones. Dir-los que sabem, si no m'equivoco, un informe en el que hi ha alguns que diuen que no hi ha res a fer, alguns que diuen que sí, en alguns que diuen que sí, ens proposen un tractament, i ara el que s'ha fet és demanar un pressupost d'aquest tractament per valorar si considerem tirar-lo endavant o no, i en funció d'això doncs actuarem. Vale. El tema de la senyera de Santa Maria, que també crec que van ser vostès. El tema de la senyera de Santa Maria, pel que ens diuen, he parlat amb diversos tècnics per aquest punt, perquè em diuen que els darrers anys no s'havia estat posant, jo sincerament no me n'en recordo si l'any passat s'havia posat o no. A mi em diuen que els darrers 4 anys aquesta que penjava, diguéssim, per la torre, pel rellotge, no es posava, i per tant que es va deixar de posar, i crec que en la primera legislatura, em diuen, en la primera legislatura del senyor Vidal, per temes de seguretat. No sé si és així o si ens podrien dir o no. A nosaltres ens diuen que es va deixar de posar no només la senyera, sinó tot el que es fiqués penjant, que per temes de seguretat, que si el vent movia i tal, que s'havia deixat de posar. En fi, bueno, potser tindran més informació vostès que...
No, em sembla que va ser un tema d'accessibilitat, de seguretat en l'accessibilitat, si no recordo malament.
Va. Ens ho han dit com a seguretat en el sentit de que potser amb el vent era difícil potser de fer-ne la instal·lació o de fer, ja ho desconec, però que sàpiguen que el tema és aquest. Vull dir, el tema que ens han dit és aquest. I després també tenim una petició que han dit del tema dels estornells, que aquesta sí que crec que va ser vostè, aquest sí, dels ocells. Val, en aquest sentit, bueno, al passeig ara ja no tenim aquest problema i se n'han anat a altres punts de la ciutat i ara el que farem és posar a diferents punts, a la plaça Pau Casal, a la plaça d'Alguer i a la plaça Joaquim de Vedruna, perquè inclús avui ens han visitat uns estudiants de l'escola i ens han dit que tenen els estornells ja al pati, doncs que farem una aplicació de com d'uns petards, uns, no? Són com uns petards, per a que s'espantin els ocells. Sembla ser que en algun altre municipi s'ha fet i s'ha aconseguit que l'any següent no tornin. Malauradament han tornat al segon any després, però sí que hem de fer alguna qüestió en aquest sentit per no fent mal als animals, però sí que potser espantant-los i que vegin que aquella zona no és segura i que puguin marxar. És a dir, hem de trobar les maneres per intentar que marxin, que molt bé, està molt bé, però realment tenen una gran afectació en la via pública i provarem en aquest sentit això. I el tema que ja em deia, el cable del carrer Herals 44, sé que el tenia pendent del tècnic i no tinc aquesta resposta. No sé si s'ha fet alguna qüestió més.
Sé que el tècnic ho van a veure, està fent l'ordre d'execució. Si a casa demà li dic a veure com està, no l'he pogut mirar.
La persona porta mesos així amb aquesta
situació. No, que sigui així.
Torno a apuntar aquest punt.
No, som conscients, per això li dic que demà li dic a veure el punt exacte com està.
Doncs ja em tornaran a contestar el pròxim ple si algú no.
Sí, no, li envio jo per WhatsApp exactament el punt que està i per dir-li també una mica de terminis. Sí que és veritat que fa temps que hi és. Porta Nadal un ritme de l'oficina tècnica bastant dens. Tenim persones de baixa, tècnics de baixa, i per tant estem intentant treure tota la feina i de veritat que estan fent molt bona feina.
I crec que només em quedava el tema de les invitacions de protocol a tots els actes. No sé si això han trobat algun canvi barra millora, no n'hem fet excessivament molts, però han rebut algun tema més de protocol, potser ja hem instaurat, esperem no deixar-nos en cap, a poc anirem instaurant, però sí que crec que amb això ja tindria respostes totes les qüestions que ens havien dit. Bueno, queda només el tema de la seva moció, la seva instància, sí, queda el tema de la seva instància, les dues que van presentar el senyor Gavin ja estan respostes perquè eren d'una resposta més ràpida, la seva que és NMS Feixuga, estàvem pendent d'un informe que ara ja sí que el tenim i ara ja només està en mans de que es pugui fer l'informe de resposta per part de secretaria, ja lamentem el retard, però evidentment és el tema de que tenim una persona que és secretària i tenim un volum de feina molt, molt, molt considerable. Ara mateix doncs, només dir-li que una vegada pugui la secretària fer-ho, doncs, cap problema que farem aquesta resposta. I ara sí, doncs, passem ja a precs i preguntes nous. Senyora Núñez.
Sí, volia preguntar com està la situació de l'aigua de Boca del polígon. Des del 28 de setembre va haver un primer comunicat on es comentava que no era possible poder prendre l'aigua pel tema que s'havia trobat plaguicida a l'aigua de Boca i al polígon, i també fa uns dies va aparèixer que a part d'aquest plaguicida s'havia trobat restes de purins. Com està la situació? Hi ha la possibilitat que hi hagi algun abocament no legal d'aquestes dues substàncies? El que afecta és que, clar, entenem que clar, els empreses, tant com els restaurants i d'altres persones que consumeixen aigua en aquella zona, doncs estan com acotats perquè, clar, no estem oferint un servei i hem de costejar doncs, poder no? Donar solució a poder utilitzar aigua per consum o per poder fer les seves tasques.
Sí, en aquest sentit, el tema de la xarxa de distribució del polígon, ja tenim una analítica en el que ha baixat el tema dels herbicides i que en principi seria ja entraria dins dels barems de consum, però de totes maneres estem esperant una altra analítica més completa. El tema dels purins ben bé no és a la mateixa xarxa, està en un dels pous a part. Per tant, aquí sí que va ser potser una confusió per part, que sí que és una notícia alarmant, però el tema dels purins estan en un dels dos pous antics, que no és des del qual s'està fent la captació, però sí que és veritat que hem d'emetre un informe abans de que ens donin una altra vegada el permís de distribuir aquesta aigua, però estem esperant aquesta analítica potser més completa, no? I que a partir d'aquí ja puguem fer l'informe amb tot i dir, doncs, l'aigua que tenim és aquesta, surt d'aquí, surt amb aquestes condicions, per a que des de Salut ens puguin dir, doncs, vinga, tornem a donar el pas de l'aigua sense problemes.
Si és aviat i es pot restablir. Després també vam parlar un moment de que hi havia la possibilitat de fer un conveni per el local que tenim com a ocupa dins de l'Ajuntament, per quan estaria... Perdó, matant-se una mica més al micròfon, que és que no s'escolta bé. Ostres, perdó.
El local que tenen al tercer despatx.
Sí.
Al despatx del tercer
pis. Sí, vam parlar de que sí. Bueno, es combinaria aquell local.
El tenim fet, però estic esperant... Bueno, no l'he ficat a firma perquè, com que una de les coses era que estigués en condicions i tenim el tema de la porta, com que estem sabedors de que l'estan fent servir, que no hi ha cap tipus de problema, però sí que estem... esperant, intentant a fer aquestes reparacions per a que el dia que se firmi estigui en condicions el despatx, perquè és el que ens comprometem en aquell conveni, no? Al manteniment de la sala, i de moment no, bueno, que si vol el firmem, a veure, sem sabadors que no els causen problemes perquè estan fent-lo servir, però sí que ens agradaria poder començar quan estigui el tema de la porta reparada.
Sí, també en línia de lo que acabo de demanar, també, bueno, fa un parell de mesos vam demanar un ordenador perquè l'ordenador que hi ha al local és vell, obsolet i dificulta el poder a vegades fer consultes o treballar des d'allà com a grup municipal, i demanàvem, doncs, hi ha un ordenador que es va demanar a l'anterior legislatura i...
En aquest cas, tant el d'aquest despatx com el del despatx de regidors estan demanats i estem a l'espera de que ens arribin. De totes maneres, m'ho apunto per preguntar en quin punt i quina previsió tenim.
Vale, pues ara que hem fet aquesta fotografia col·lectiva, no? amb la bona, pues, no, finalitat de donar, doncs, aquesta, no? uniformitat en quant a tot el tema de erradicar la violència de gènere, hi haurà declaració institucional 25 en el pròxim ple.
Aquesta és la idea, de que hi hagi una declaració institucional i que, evidentment, sigui tots a favor d'ella. No pot ser d'altra manera.
D'acord. I per acabar, l'anterior ple vam aprovar els acords de la moció de suport a les persones encausades per la volta ciclista. El fet de penjar una estelada al balcó, sé que vostè a la ràdio fa una declaració dient que està previsió d'esperar un assessorament legal. Volíem saber si té aquest assessorament legal i si el té, quina és la seva decisió.
Ens hem assessorat a través dels serveis jurídics del meu partit i tinc aquesta resposta, però ara estic també, pobre, que tot se'n va al cul de botella, que des dels serveis jurídics del partit ens recomanen que des dels serveis jurídics de l'Ajuntament ens emeten un informe en base al que ens, bueno, amb la informació que rebem, això que ja ho té secretaria, doncs que ella faci el seu criteri, de secretaria ens faci el seu criteri l'informe del que creu que hauríem de fer, i a partir d'aquí estem esperant. Vull dir... Ja sé que tenen moltes ganes, sembla que és molt, molt important que onegi una estelada al balcó, però entendran que ens assessorem legalment sabent que és una qüestió que tal com farem, tal com ens demanaran i tal com ens l'haurem de treure, però hem d'intentar fer les coses en base sempre a llei. Bueno, ens intentem assessorar i en funció d'això farem.
Bueno, jo parlaré en el moment que se decideixi, i facin el que facin, doncs es parlarà.
Molt bé, merci. No té més preguntes? Vale. Senyor Pla, disculpi.
Sí, mira, ja que es va posar ara, diguéssim, tots els badens aquests pels vehicles i tal, un tema que el vaig parlar, ja vaig insistir molt a l'època del Vidal. A la punta de dalt del barri nou, abans de començar el carrer Ponent, se n'hauria de posar un. Allò és un embut, i quan baixen els nens de l'escola és sobre el viveros mòlid. Hi ha molt poca cera, però molt poca. i s'hauria de mirar de posar alguna cosa per reduir, perquè sempre ho dic, a l'hora de baixar de l'escola i pujar és un problema allò, i em fa por que allí es pot fer mal algú, perquè sempre hi ha dos, tres vehicles aparcats al cantó que hi ha les cases i a l'altre costat, a part que la cera poder fa un metro deu, no fa més. I és on se dona precisament la curva, de dir, mirar de posar alguna cosa per reduir. Després, una altra cosa que us volia comentar és el...
És on està la reixa aquella que hi ha al sostrec, quan baixes, que hi ha
al
sostrec?
No, és dalt, al pujar. O sigui, abans de trencar cap a la reixa, al pujar, on acaba el carrer Ponent i l'asfalt nou del barri nou, aquella zona, allí davant. Simplement posar algo per reduir, per res més, perquè frenin. I l'altra cosa que us volia comentar és el tema del carrer Ponent, el tema dels arbres, perquè pràcticament no hi ha cap arbre, però si no se n'ha de posar el que sigui, almenys que es tapi el forat d'on està l'arbre, amb adoquins o amb alguna cosa, més que rep el clot, que no es faci mal a algú. Només seré... jo aquests dies baixant, caminant, i així ho veia, dic, ostres, un l'altre, no hi ha cap arbre, fins dalt, fins que no arribes als blocs, diguéssim, a la rotonda de més amunt, i no hi ha ni un arbre. Llavors, de dir, mirem de tapar, jo què sé, amb adoquins o amb alguna cosa, encara que sigui provisional, però més que res que no caigui algú i faci mal algú, per res més. Val? D'acord, només això. Val.
Prim, nota, home, jo abans de tapar escocells miraria de posar-n'hi, però ja... des de la regidoria d'entorn. Fiqui això.
Que fa molt que no hi són els arbres, per això dic, vull dir que ja fa molt temps, llavors només comento això perquè, vull dir, si n'hi ha d'haver o si s'han de posar, però almenys tapar o algo que es pot fer mal a algú, més que res per això, ja està, simplement.
Vale, perfecte, merci. No t'he presa. Senyor Vidal... Senyor Bruque?
Sí, el dijous passat, si no recordo malament, em van dir que al matí hi havia reunió de la comunitat de propietaris del Ramon Llull i em van dir que es va confirmar i al final no hi va anar ningú.
Bones. A veure, tenia que anar jo i vaig confirmar assistència, però per un tema personal de salut... d'un familiar, ni vaig poder anar ni em vaig poder excusar perquè vaig tindre que sortir corrent.
No, per això...
El dia següent, quan me vaig quedar ja més tranquil, sí que vaig poder ficar-me en contacte i excusar-me.
Val. No, ho dic perquè una propietària se'ns va ficar en contacte amb nosaltres i, clar, no en teníem. Tret d'això, clar, això és una qüestió que pues, passa per tota la resta.
La mateixa li ha dit si hi ha algun tema que li preocupi, de totes maneres ens posarem en contacte. Sí, ja tens tot el tema.
Vale.
Disculpi. Vale. Senyor Vidal?
Sí, bueno, bàsicament és que el 80% dels pisos són nostres. Per tant, som els propietaris majoritaris. Llavors, una pregunta. Tenen previst de portar ordenances? Entenc que si no les han portat ara no tenen previst portar-les?
Tenim alguna... en procés de modificació i sí, tenim previst portar ordenances.
Clar, fiscals, parlo? Ah. Vull dir, perquè, clar, per les ordenances fiscals, per sí, terminis, el anual, abans del 31 ja han d'estar...
Estem pendents d'un tema que a cap de recaptació encara no té resposta i bueno, depèn d'això, en principi, si canvia alguna cosa o no, però estem pendents. Vull dir, demà, de fet, hi parlaré amb la cap de recaptació per veure en quin punt ens trobem. Sempre podríem fer algun tema extraordinari si convingués, però sé que hi ha algun tema que ha canviat alguna norma, no sé si és amb l'IBI, rústic i demés, i estem pendents de com quede, si es canvia, si no es canvia, perquè no depèn només d'una administració, per tant, només serà aquesta decisió.
No, nosaltres també ho diem pel fet de la nova llei espanyola de residus, que en principi no permet... que tinguis pèrdues amb una taxa, no? I com saben, nosaltres vam heredar una taxa amb un deutes garrifós i el vam anar baixant, vam pujar 7 vegades en 8 anys i encara no hem arribat a fer les paus. I clar, aquesta llei, que entre altres coses, evidentment, és superinvasiva de competències catalanes, això ja no estanya ningú, però sí que és d'obligat compliment, en certa manera, per part dels ajuntaments i, per tant, entenc que caldria estudiar-ho de tal manera que es pogués cobrir
diguem-ne, el cost, com a mínim, per poder complir aquesta llei.
Prenc nota i parlo amb cap de recaptació. Merci. Alguna pregunta més? Des de Junts, senyora Perías.
Bona nit. Avui he anat al Consell Escolar de Gaspar i m'han traslladat dos inquietuds que us comuniqui. Una és que se n'ha assabentat per la premsa que la que posaran plaques solars i que amb ells no se'ls ha notificat. Estaven una mica molestos.
Bueno, darrerament vam inclús van anar els enginyers al col·legi a mirar les instal·lacions, vull dir que en principi tot cas ens ficarem en contacte amb ells, però vull dir, al principi inclús l'enginyer es va anar a veure les instal·lacions per veure el tema de connexions, tema d'instal·lació, tema de cobertes, però bueno, ens ficarem en contacte amb ells una altra vegada i mirarem el canal amb què va arribar, vull dir, no hi ha cap problema.
D'acord, jo he anat allà i m'han dit això, no sabia res. I després que enviaran una carta a la Paera, tant el Col·legi Puccinellis com Gaspar de Portolà, per la neteja de l'entorn. Perquè tant les grades del Maracanà com allà on aparquen les famílies i per on passen els nens està tot molt brut. I clar, hi ha una afluència de nens.
Ja ens ho havien dit, això. Ens havíem reunit amb l'equip directiu i és una, tant uns com altres, ja ens ho han dit.
Sí, van dir
i de fet fàcil. També hi ha un problema de incivisme, sobretot sí. A Puccinellis, a part de Puccinellis que s'han trobat algunes actuacions...
Sí.
Sí, som conscients i estem aquí, vull dir, poden enviar la carta i la rebrem, però vull dir, ja som coneixedors d'aquesta realitat perquè ens ho han fet també saber. Gràcies. Senyora Trilla.
Sí, gràcies. Bueno, alguns precs i algunes preguntes, no sé si en quin ordre les faré. La primera és una demanda que hem fet publicar nosaltres avui en xarxes, és que creiem que la canalització del riu, el seu pas per la ciutat, està molt mal il·luminada, gens il·luminada en concret, que això connota una pàtina d'inseguretat que la gent que practiquen esports, sobretot ara que canviarà l'hora de la llum, no? La gent que surt a passejar, i no només en el tram que hi ha a la ciutat, sinó extensiu fins al Sió, diguéssim, doncs creiem que seria interessant que vostès tinguessin en compte doncs, plantejar-se la il·luminació de la part interior del riu. Creiem que, ja dic, que la llera del riu és un espai magnífic en el que es practiquen esports, es passeja, és el lloc verd més a prop dels ciutadans i, per tant, hauria de ser molt millorable les condicions amb les que estan, incloure bancs per asseure, papereres, etc. I arrel d'aquesta notícia que s'ha publicat avui, doncs hem tingut alguns inputs dels veïns de la ciutat que ens han fet veure que hi ha altres llocs de la ciutat molt mal il·luminats. En concret, ens han comentat que l'estació d'autobusos no té llum, els escolars que van a Barcelona el diumenge a la nit i marxen molt tard a la nit, doncs està tot a les fosques. Ens han fet arribar també el carrer de la Giradeta cap al Secà, que aquest també és una zona francament fosca, hem anat a comprovar-ho. També volíem dir si vostès tenen previst arreglar la part de la muralla que no està il·luminada, que quede com un tros sí i un tros no, no sé si és que hi ha algun problema tècnic o què. I bàsicament això, que tinguin en compte, que es planifiquin o que tinguin en compte la muralla de dalt. Sí, hi ha com una banda que no està il·luminada. Doncs això, que els veïns ens han anat dient, totes, hem tingut altres queixes de falta d'il·luminació, aquí em falta una llum, allí una farola que no sé què, tampoc els hem apuntat totes, però dir-li aquestes zones que són amb més afluència de públic, sobretot el riu, l'estació d'autobusos i aquesta zona de la Giradeta.
Pel que fa al tema de la muralla, sí que em consta que són unes luminàries que s'han d'anar canviant, s'han d'anar substituint perquè ja van fallant.
Porta de temps, així.
Sí, ja. Ho sé, s'han d'anar substituint els focus, diguéssim, de sota la muralla perquè ja també tenen uns anys, no? Doncs ens han comentat que s'ha de fer substitució. Tema d'estació de busos, carrer Giradeta, això prenem nota i mirem d'analitzar amb el departament i demés. Tema del riu és el que és una miqueta més complicat perquè, com vostès saben, la competència és de la XE i de veure bueno, pues seria de l'ACA, no? Pues seria de l'ACA, tampoc seria de l'Ajuntament, per tant no és una qüestió de si és estatal o si és autonòmica, vull dir, és un tema de que no en som els propietaris.
Vostè pren iniciatives, perdoni, vostè pren iniciatives pròpies que no són competència nostra, que nosaltres aplaudim, com ara la compra del matalàs, aquest famós d'allò, és una competència que no és municipal i vostès han fet un pas endavant per tindre-ho bé, no, diguéssim, i perquè els ciutadans de Balaguer puguin tindre un ús, si fos el cas, no? Tampoc és competència d'acord seva, potser la il·luminació, però vostè sempre parla de que pelle pels interessos dels ciutadans, prengui nota d'aquesta...
No pot comparar comprar un matalàs i cedir-lo al parc de bombers a fer una instal·lació de llum a tota la canalització del...
Per la banda del carrer, es pot... No, que hi ha solució.
La banda del carrer no hi ha cap problema, perquè és nostra i els fanals del carrer no n'hi ha cap de problema. El problema és posar-los a la canalització. Sí, senyor Ricard.
Sí, referent al tema de la il·luminació, és un tema que ja porta molt, que realment porta molts anys i és un debat. Si ho recorde, quan vam estar a govern ja vam fer la consulta a la CHE. La CHE ens va dir que el tema d'il·luminació i instal·lacions elèctriques a la llera del riu no era viable, però el tema de quan hi havia inundacions es podia... Pues saltava tot el tema d'aigua amb el tema d'electricitat, tots sabem que no és compatible. Sí que és veritat que estem mirant algun tipus d'il·luminació que es pugui fer a través de la via pública, però bueno, està en fase molt inicial i està en fase de plantejaments.
A Lleida tenen il·luminació, vull dir que els matí riu.
Quan van fer la consulta el seu dia...
La Rosa, que igual ja explicarà com ho han fet. No?
Bueno, suposo que la Rosa no ho ha fet ara...
Condicions, no sé, pregunto, És la mateixa propietat, és de la Txell igualment, el riu de Lleida, que el que passa per Balaguer. Simplement és que prenguin nota, que mirin de fer això si és possible i dintre de les seves possibilitats intentin il·luminar aquella zona i acondicionar-la.
Un moment que contestarà també el senyor Cienfuegos.
Perdó, contestar-li perquè sí que ho tenim detectat i això està per correu electrònic. El passat dia 20 d'octubre vam enviar via correu electrònic a la empresa Reintegra, perquè amb ells estem ara iniciant un projecte de tastets d'oficis, vale? Llavors, un dels punts que vam enviar per correu electrònic exactament diu: opció, donem llum al riu, vale? Volíem fer una actuació amb pocs recursos i intentar millorar una acció puntual i millorar aquesta il·luminària. Això va ser el 20 d'octubre, el 24 ens reunim amb ells, amb els professionals de Reintegra, i del 20 al 24 jo m'adono que no és tan fàcil poder fer una instal·lació bàsica d'instal·lar uns foquets de LED a la paret perquè xoquem amb la CHE. Vale? Llavors sí que ho tenim en compte, que tenim una mala il·luminació dintre del riu, però tenim que buscar una solució ja no sol pel riu, sinó per diferents punts de la ciutat. Per això també avanço que la intenció d'aquest equip de govern de cara a l'any que ve és poder tindre un pla director de l'enllumenat públic de la ciutat de Balaguer, tant així com de l'enllumenat públic, com el servei de neteja. També tenim pensat fer un acord, un pla director per l'abastament d'aigua, pel clavegram, per l'habitatge i pel manteniment dels edificis municipals, d'entre d'altres. Vale? Aquesta
gràcies.
Serà la dinàmica que volem utilitzar el 2024.
Esperem que així sigui. Gràcies.
Molt curtet. El tema de l'estació d'autobús, tant se'ls ha de recordar, des que no hi ha el bar, a vegades salta. Llavors, simplement se pica al departament i t'ho rearmen, perquè com que no hi ha la gent del bar... Per tant, si han tornat a saltar, simplement cal que truqueu. I l'altre és, si estudieu res de llum, penseu que el riu és un espai natural. Per tant, la llum ha de ser exclusivament en uns períodes concrets en què la gent hi pugui anar, però la nit ha de ser negra.
Gràcies. Més preguntes, senyora Trella?
Sí, més. L'altre que volia comentar-li és que vostès van celebrar recentment la Junta de Seguretat i volíem saber nosaltres si els regidors d'aquest consistori poden tindre accés als informes que d'aquesta reunió en surtin i si se poden participar a la resta de regidors.
Sí, en principi tenen doncs, dret a l'accés a l'expedient, no? Com a regidors de la casa.
De la mateixa manera que abans hem referit a que ens fessin arribar aquest pla de...
M'apunto ja i li donem accés directament. Gràcies. Sense...
El pla de manteniment aquest que estan acabant, doncs aquesta informació de la Junta de Seguretat també ens agradaria tenir accés a ella. Després, voldríem posar en valor el fet de que nosaltres vam preguntar en l'anterior ple, és a dir, fa un mes, sobre el tema de la carpa, de la festa major. Nosaltres estàvem preocupats per l'aforament, per la seguretat, per la garantia de que els balaguerins poguessin accedir al concert sense... De quina manera vostès podrien facilitar als nostres joves perquè vagin al concert de la festa major. Primer ens van parlar d'un... Vaig sentir la ràdio perquè no vaig parlar amb vostè del tema d'una pantalla exterior, després que sí un QR, i ara recentment, ahir o abans d'ahir la vaig escoltar a la ràdio, vostè dient que el que fan és obrir, no? Obrir els laterals de la carpa i a l'ample, no? Una mica. Nosaltres insistim, vull dir, perquè creiem que és important, de quina manera pensen garantir la seguretat en un espai d'accés difícil, perquè és així, on també hi haurà cotxes, pel que vaig entendre, deixaran oberta una zona perquè els cotxes accedeixen i bueno, s'accedirà per la mateixa... Tinc entès que no hi ha una altra manera d'accedir al pàrquing, és per on anem a la pista d'atletisme. Llavors hi haurà la carpa i el pàrquing al darrere, jo vaig entendre que vostè deia això. Si no, de totes maneres, expliquin, sisplau, de quina manera vostès garantiran la seguretat en aquell espai que ara, pel que sembla ser, quedarà obert.
De fet, va acompanyat d'un pla d'autoprotecció que s'ha hagut de modificar,
com llei,
evidentment,
com
no pot ser d'altra manera.
No pot ser d'una altra manera.
Exacte, serà un espai delimitat, obert, i de fet els vehicles no estaran al mateix lloc que la carpa. És a dir, no és que hi haurà la carpa i a darrere els vehicles. És a dir, els vehicles estaran on ara està tot el... Com li explico això? Tot aquest
no, jo soc de Balaguer, vull dir, m'ho pot explicar, coneixo no, perquè... perfectament la
bueno,
zona.
És al costat de la residència que hi ha tot aquell terreny...
Allò s'aplanarà.
S'ha de desbrossar tot allò i serà la part d'aparcament, que al final serà la part que després serà el pump track.
Per tant, la carpa, diguéssim,
la carpa
que és
estarà.
El pàrquing ara fins a la pista d'atletisme estarà lliure de cotxes.
Exacte, tot això serà l'espai, diguéssim, de festa, l'espai de carpa, que estarà delimitat amb un aforament de fins a 6.000 persones, que és el que hem acotat el PAU, havent d'incrementar la seguretat i tot el que marque el pla d'autoprotecció. Per tant, en aquest sentit no hi ha cap problema per això. I simplement l'accés es farà, evidentment no serà tot el lateral, perquè sempre hem de resguardar, per exemple, la part de darrere de barra, per exemple, o si hi ha canviadors, o la part de darrere de l'escenari. Per tant, sí que hi haurà una part que estarà, diguéssim, a l'aire lliure per tal de que el públic a llarga distància pugui acabar veient l'escenari. L'escenari estarà, diguéssim, d'esquena al pavelló.
Sí, sí, això ho he entès.
És a dir, que estem acostumats a veure la carpa amb una disposició, en aquest cas la girarem, per a que la visió i l'aforament pugui abarcar més, no? I pugui abastir més i puguin seguir el concert.
Esperem que no plogui.
Esperem que no plogui.
Després, dues últimes... Bueno, no, abans una altra pregunta. Hem llegit recentment que una antiga regidora de la casa, militant del Partit Socialista, va publicar al Groc un article en el que feia o deixava caure que el pavelló 1 d'octubre doncs, tenia un nom absurd o ridícul o que no sé què, i volíem saber en quina línia vostès, l'equip de govern, es situen i si tenen previst canviar-li el nom d'alguna manera.
No és un tema que hagi sortit a grups de govern, no és un tema que ens preocupi, perquè de fet hem vingut a fer coses per la ciutat i realment no és un dels esculls ni un dels problemes que tinguem ara per sobre de la taula, ni molt menys. És a dir, no és un tema que realment ens preocupi. Tenim molta feina per a fer en aquest sentit.
No, Carme, no sé.
Un incís. Aquest canvi de nom va ser arrel d'una petició popular. Es va recollir una sèrie de firmes i es va passar i es va votar pel ple amb majoria, per tant.
No, per això pregunto que si hi ha alguna idea de que això ha d'anar per aquí.
En referència a això, poden estar ben tranquils, no hi ha cap tipus de debat, no hi haurà canvi de nom, vull dir, estiguin molt tranquils.
Gràcies. Les dues últimes són en relació... No, perdó, l'última és en relació al que ha fet vostè referència abans. Nosaltres, com a grup municipal, el 14 de setembre, d'això fa 42 dies, vam presentar una sol·licitud per instància, va entrar, en la que demanàvem l'accés a uns expedients, a 8 expedients en concret, que eren d'informació que nosaltres enteníem que podíem tenir, que havíem de tenir com a grup municipal per tindre informació de sobre les coses del consistori. Aquí en el consistori vostè ens va dir que no teníem dret a aquells 4 dies, que la llei deia que eren 30 dies, després vam veure que no és així, que la llei ens dona als regidors la potestat de tindre aquesta informació, l'accés a la informació, que no requereix informació de tècnics, simplement l'accés a la informació, que teníem dret a tenir-la en 4 dies, en portem 42, no hem rebut cap de les sol·licituds, cap informació. Vostè s'excusa, entenc, que en la falta de tècnics o en la feinada que hi ha els tècnics, creiem que això és una... No es pot traslladar al tècnic la responsabilitat, entenem que vostè ha d'assumir la seva responsabilitat política i no entenem per quin motiu vostès no ens participen en aquesta informació.
En primer cop jo no vaig dir que no tinguessin dret a 4 dies, sinó que des del servei jurídic ens havien dit que eren 30, després vam veure que per l'article que el senyor Kevin Brook ens havia fet arribar, doncs sí que eren 4 dies, hi ha cap problema.
I nosaltres en aquell moment... a la ràdio vam dir-ho la mateixa setmana, vam fer referència i a la instància pròpia vam fer referència a l'articulat, a l'articulat que ens emparava per tenir aquesta documentació en 4 dies.
Vale. Era totalment, materialment impossible tenir tota la informació que ens demanaven en 4 dies. I m'explico per què. No és simplement donar accés a uns expedients, perquè no tenim un expedient al programa municipal en el que tinguem. Doncs mira, formem part de tot aquest llistat d'associacions, que a part el president d'aquesta associació de la que estem en conveni és fulanito, i a part per aquesta associació fem això. Vostès ens van demanar el llistat de totes les entitats i tots els organismes dels quals la Paeria de Balaguer forma part, que cregui'm que no és poca cosa i és un treball de recerca important i d'arxiu, perquè hi ha expedients físics i hi ha expedients al núvol, al gestiona en aquest sentit, no tot està al gestiona i evidentment aquest expedient no és simplement accedir i que puguin passar, perquè no és una informació que tinguem preparada en aquest sentit. Van demanar l'accés a tot el que havia passat amb el tema de l'estàtua que està al magatzem i no sé què, doncs no hi havia ni expedient, no s'ha trobat res, i hem d'estar buscant per tot arreu a veure en quin sentit hi ha, perquè aquí al gestionar no hi ha absolutament res. Això és un tema que està la documentació física i hem d'anar a buscar tot el que és. Ara sí que tenim tota la informació, simplement és que es puguin tenir un moment per fer la contesta i no es pateixi que li tindrem.
El que volem fer palès és que el fet de que un grup municipal presenti una sol·licitud al govern de la ciutat no és gratuït, és a dir, no ho fem per emprenyar, no ho fem perquè vostès tinguin tanta feina que no ens puguin atendre, ho fem perquè tenim un interès en certes coses.
Clar, però ens la donen, la podrien racionar, van fer 8 punts
en els expedients
a qual
que no hi ha,
mas
en els
bèstia.
Casos, disculpi, en els casos que no hi ha expedient, senzillament no n'hi ha. No hi ha feina. Punt 8, no tenim expedient, ja està. És així. El que volem dir és que hem estat molt de temps, quan ens coneixem de fa anys, i hem estat molt temps escoltant de vostès i del senyor Ricard també en relació a l'anterior govern, no? De que era un govern immobilista, que no donava solucions, que era en plan ja ho contestarem, ja us ho direm, prenem nota, i ara és una mica allò que diuen els espanyols d'aquellos barros estos lodos, i ens dona la sensació de que ens estan fent una mica el tiqui-taca, ens estan diguem, fent passar els dies i portem 42 dies de retras i no hem rebut ni un dels 8 expedients que hem sol·licitat.
no té cap credibilitat el que acaba de dir, perquè he començat el punt de precs i preguntes responent les preguntes del ple anterior, també dient-li que les dues instàncies que van fer des del grup d'Esquerra estan respostes i que la seva li va enviar un WhatsApp de dir estem pendent d'això i en qual ho tinguem. És a dir, hem estat en contacte i preocupant-nos. Podríem haver dit, mira, no tenim informació, li direm, però a mi així som especials, ho direm així, que estem intentant buscar el que no trobem per intentar donar resposta. Per tant, si és tan fàcil com simplement això no ho trobo, no dono resposta, què em dirien? Això és el que volen, que com que no hi ha expedient aquí físic no el vagi a buscar,
el que volem, què em dirien? És tenir la informació en el temps que ens
doncs jo el que
dona
sí que...
la llei per tenir.
D'acord.
I la credibilitat, disculpi'm, que és un concepte bastant específic, la credibilitat hi és tota, perquè estic dient una veritat, i és que vam demanar una cosa el 14 de setembre, estem a 20 no sé quin dia d'octubre, i encara no la tenim. Per tant, això no és una falta de veritat. Doncs, això és una veritat.
Vale. Jo el que sí que li faria un prec. A partir d'ara, com que saben que tenim 4 dies, que les qüestions que ens preguntin no ens donguin el volum de feina de 8 expedients que són, déu-n'hi-do, que al final hem d'anar a buscar informació. No és simplement donar un decret, un accés a un expedient, sinó que hem hagut d'anar a buscar molta informació. Això són moltes hores de recerca dels tècnics municipals que ho fan encantats i que nosaltres estem encantadíssims de donar les respostes, però em sembla excessiu que se'ns demanin en 4 dies tot el que han demanat en aquella instància, que els hi ha faltat inclús lloc a la mateixa instància de tot el que ens han arribat a demanar. Jo sí que els hi faria un prec de dir contestarem tot el que necessitin sense cap tipus de problema, faltaria més. Però siguin també comprensius a l'hora de demanar, de no demanar tant volum d'accessos o tant volum d'informació si hem de respondre en 4 dies. I al final és un tema de consciència de l'administració pública, perquè al final no podem parar l'activitat de l'Ajuntament perquè tinguin la informació que els hi donarem, però si us plau, com a prec, que puguin racionar una mica aquestes peticions, que tenim 4 anys i que si hem de fer-vos en 4 dies tot el que ens heu demanat és que estaríem només treballant per així, aquesta instància.
Així ho farem, eh? Les properes seran d'una en una perquè vostès tinguin temps. Entenguin que vam demanar els 8 expedients perquè acabem d'arribar i enteníem que els 8, 6 com a mínim, eren de vital importància o d'importància capital per al nostre grup per posar-nos una mica en el lloc on érem, perquè veníem de fora, perquè no estàvem al consistori i volíem aquella informació i es van demanar en aquest sentit perquè entenem que és un accés a l'expedient. Li agraeixo l'interès, espero que puguem tenir aquesta informació ben aviat i que en el proper ple no tinga que recordar-li que encara no el tenim.
No pateixi, que no tardarem tants dies, no pateixi.
Gràcies.
Alguna pregunta més? No sé si potser el senyor Ricard volia dir alguna cosa, perdó, que ara ja me n'havia anat. Vale, per tant, seria ja, donaríem el ple per acabat. Si algú del públic té alguna qüestió, doncs li faríem arribar el micro, si us plau, senyora interventora, si pots ser. Gràcies.
Hola, bona nit. Aquest matí he anat a caminar pel tram de Voltra que hi ha des de la desembocadura del Siu Segre amunt i m'he trobat que hi ha 5 o 6 arbres que han caigut que estan al mig del plaç. Ara, si seria possible que un parell de treballadors que han estat amb motosarra i els retiressin. Gràcies.
Hi havia un al final.
Hola, bona nit. Bueno, la meva consulta és per al diumenge passat, que va ser la fira, que per cert us felicito perquè va ser molta audiència, o sigui, molta gent, va estar molt bé, però jo vaig trobar-hi un petit problema. Fins ara els tapacables eren rodons. Llavors amb la moto o amb les cadires de rodes es passava molt bé. Però aquest cop, no sé per què, eren quadrats. Llavors jo em vaig quedar penjada un parell de vegades. Aviam si es pot solucionar o per quin motiu era diferent.
Els passacables, el que cobreix els cables de tot el...
Exacte, que n'hi havia 5 o 6, i llavors aquells, bueno, costaven de passar.
Els que creuen pel mig del pas... Sí, eren quadrats, sí, sí.
Val, doncs, també prenem nota i en cas de qualsevol esdeveniment ja avisaríem de que no passés això, més que res per temes de seguretat de mobilitat, com és el seu cas.
Vale, moltes gràcies.
Algú més té alguna pregunta, alguna intervenció que vulgui fer? No? Doncs si és així, només hem de dir-los que, bueno, de fet, els regidors teniu davant el llibre de la Festa Major, i aprofito, perquè ja sí que no ens veurem abans en aquest ple, per convidar-vos a gaudir de la Festa Major i de totes les seves les activitats, i que tinguem tots una molt bona Festa Major. Fins aquí ja ens veurem al proper ple de novembre, i que vagi molt bé i bona nit.
Heu escoltat en directe el ple d'avui dijous a l'Ajuntament de Balaguer.